El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i, com sabreu, aquesta setmana han finalitzat les obres de les quatre torres evangelistes de la Sagrada Família. Doncs per celebrar-ho han organitzat un concurs de dibuix per joves d'entre 16 i 25 anys. En parlem. Fa uns dies celebràvem la culminació de les quatre torres dels evangelistes de la Sagrada Família, una celebració que s'està duent a terme amb molts actes de commemoració, com per exemple un concurs de dibuix, el primer que s'ha fet a la Sagrada Família i que està vinculat amb la finalització d'aquestes torres. Sobre el tema en parlem amb la Marta Utzet, que és la directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, un concurs de dibuix per dibuixar, al cap i a la fi, aquestes torres, no?, dels evangelistes de la Sagrada Família, oi?
Sí, exacte. Ens trobem en el marc del programa d'actes organitzats per commemorar l'aixecament de les quatre torres dels evangelistes i avui tenim aquest primer concurs de dibuix convocat pel Temple amb l'objectiu de descobrir la Sagrada Família a través del dibuix al natural.
I està adreçat a estudiants, a joves, no d'entre 16 i 25 anys, que cursin especialment en estudis d'ensenyaments artístics, oi?
Sí, ens hem volgut dirigir als joves de la nostra ciutat i de tot Catalunya perquè s'apropessin a descobrir el temple i, per tant, hem organitzat el concurs amb tres categories. La primera categoria va dirigida a nois i noies de 16 i 17 anys, i després hi ha una segona categoria dirigida a nois i noies de 18 a 21 i finalment la tercera categoria per l'edat de 22 a 25 anys. L'objectiu al final és que s'apropin a la basílica, que coneguin els quatre evangelistes i les torres i la basílica, tot el que fem, i que ells ho transmetin amb la seva creativitat a través d'aquest dibuix fet a l'aire lliure.
Clar, l'objectiu no és el resultat final dels dibuixos, no? No és que hi hagi un guanyador i ell se centri especialment doncs, en el concurs en si, sinó que el coneixement, no?, que adquireixin sobre la Sagrada Família, sobre l'edifici, no?, i que visquin el que és la Sagrada Família amb tota l'emoció, oi?
Sí, l'objectiu principal és apropar-nos als joves i que ells puguin veure l'obertura de la Sagrada Família, no?, de que també fem coses per ells i que també volem dialogar amb ells. Al final, el concurs és una excusa perquè ells vinguin aquí, perquè els hi puguem ensenyar la basílica, perquè els hi puguem explicar, però també no volíem deixar de perdre l'oportunitat, no?, de que ells, amb la seva creativitat, ens ensenyin com veuen la Sagrada Família. I, per tant, sí que hi ha uns premis, però l'objectiu final és que ells puguin tenir, durant una jornada, un moment per ells i que s'apropin que sigui l'art el que ens ajudi, no?, a transmetre aquest diàleg entre la Sagrada Família i els joves.
I igual que hi ha uns premis, també hi ha un jurat, oi?
Sí. Hi ha un jurat que són tres persones designades per la Sagrada Família. Un és un arquitecte, l'altre és un artista i l'altre és una persona molt vinculada al barri. El que volíem és donar l'oportunitat que l'avaluació d'aquests dibuixos la fessin persones molt vinculades a la Sagrada Família, però també al món artístic i al món dels joves.
I els joves ja estan seleccionats, ja saben, per exemple, el que hauran de fer, s'han pogut preparar també sobre el tema?
Sí, nosaltres el que hem fet és convocar-los a la Sagrada Família perquè ells, prèviament, potser alguns s'han apropat a la Sagrada Família, han visualitzat una mica com són aquests nous evangelistes que hem inaugurat. L'objectiu és que ells tenen unes 2 hores i quart per escollir lliurement el punt de vista que ells volen fer. La tècnica sí que l'hem marcat nosaltres, és una tècnica seca perquè sigui dessecat ràpid i, per tant, poden fer-ho amb llapis, amb carbonet, amb pastel, amb aquarela, no?, amb aquest objectiu de que sigui una cosa que puguin fer amb aquestes 2 hores i quart. I al final els criteris de valoració que tindrem nosaltres és que hi hagi doncs, una interpretació, una bona proporció, una expressivitat, la composició, i que incorporin algun element propi de les torres dels evangelistes.
Algun fet de creació pròpia, no? Alguna cosa característica de tots ells, oi?
Sí, sí, l'objectiu és que ells siguin creadors, per tant, la riquesa que explorin, la seva creativitat, la seva comprensió i connexió amb la Sagrada Família seran elements que tindrem en compte.
I els premis, quins seran? Qui és el que guanyen?
Mira, en primer lloc hem fet com dos categories de premis. Hem fet primer els finalistes, perquè vam valorar que ja només per l'esforç de venir fins aquí i de tenir interès per passar un matí amb nosaltres, es mereixien també que hi hagués un finalista, i per tant hi hauran tres finalistes, un per cada categoria. En aquest cas guanyen un lot de productes de dibuix i d'art valorat en uns 50 euros. I aquest lot el concedeix la botiga de Belles Arts Vicenç Piera, amb qui hem col·laborat per fer aquest concurs. Mm-hmm. En el cas del primer premi, llavors el que ells guanyen és un val de per adquirir material de productes de dibuix i d'art a la mateixa botiga que hem dit de Vicenç Piera, per un valor de 300 euros. Hem pensat que si són persones que estan vinculades al món de l'art, doncs que tinguin un premi on puguin bescanviar-ho per a productes que ells necessiten al seu dia a dia, doncs que era una bona ocasió, no?, per donar aquest tipus de premis.
Mm-hmm. Doncs Marta Utzet, directora de Cultura i Acció Socioeducativa de la Sagrada Família, gràcies per parlar-nos sobre aquest concurs de dibuix que feu a la Sagrada Família amb motiu de la culminació de les quatre torres dels evangelistes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i a tots els joves que avui s'estan apropant a la Sagrada Família per participar en aquest concurs.
I el dissabte 2 de desembre, el Tresc organitza una nova edició del Sant Jordi de Nadal a l'antiga fàbrica Estrella Damm. A més, en aquesta ocasió celebraran el desè aniversari de la cita literària i l'esdeveniment comptarà, com ja és habitual, amb cares conegudes del món literari i oferirà també activitats i tallers per tots els públics. Sobre el tema en parlem, perquè ens adelanti una mica tots aquests aconteixements, amb l'Alba Orra, que es dedica, doncs, en aquest esdeveniment, a muntar tot aquest esdeveniment i a la seva organització. Alba, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, tenim el desè aniversari, la cita el 2 de desembre, no?, amb moltíssimes activitats, amb molts autors i amb moltes novetats, oi?
Sí, tal com dius, aquest any és el desè aniversari del Sant Jordi de Nadal, i per tant volem que sigui una jornada, una gran festa, en què hi haurà moltes activitats, diferents autors, presentacions de llibres, taules rodones, activitats també familiars, actuacions musicals, tot això de la banda d'activitats, i llavors també hi haurà, doncs, un mercat en què en comptem amb 10 llibreries, i 5 altres parades que estan relacionades amb el món del llibre i de la cultura. I també hi ha una zona de gastronomia, perquè la gent es pugui quedar a la jornada durant tot el dia.
I si parlem d'autors i d'actuacions musicals, podem adelantar algú?
Mira, tenim alguns autors confirmats, ¿vale?, que ja els puc avançar. N'hi ha molts més, però els que estan, que ja puc avançar-te, és Xavier Bosch, ¿vale?, que ha tret un llibre, 32 de març, el Roger de Gràcia, també. També tenim la Mara Jiménez, que és una creadora de contingut de salut. I també tenim el Ricky Arjuna, que és el cantant de Xiula, ¿vale?, que ha tret un llibre. I també tenim altres autors, com per exemple la Clàudia Pujol, el Jaume Corpons i Liliana Fortuny.
Uh-huh.
Entre molts altres que anirem desvetllant les properes setmanes.
Poc a poc.
I que són, sí, exacte, i són autors que o han tret llibres actualment o altres autors que tractaran temes de l'actualitat i temes que ara mateix són trending topic, no?
I gràcies a aquest èxit de les 9 edicions passades, no?, anteriors, amb una mitjana, hem de dir, de 10.000 persones inscrites, que es diu ràpid, però són moltíssimes persones. Clar, doncs, per tot això podrem comptar amb aquesta edició enguany, amb tant d'èxit, no?, i tantes activitats i tants autors. Clar, parlem de 10.000 inscrits en cada una de les edicions. Això, imagino que any rere any, doncs, ha anat augmentant. I per què? Vull dir, sabeu quin és el secret de que això hagi passat?
Bé, bueno, com tu dius, any rere any s'ha anat augmentant d'inscrits. Fa 10 anys que fem aquesta fira, no?, i va començar sent un dia entre setmana, no?, que ho vam concentrat totes les activitats en una tarda, i any rere any doncs, ha anat creixent. Hi ha edicions que hem fet un cap de setmana, hi ha edicions que vam fer un dia, no?, en concret. Llavors, quin és l'èxit? Doncs l'èxit jo crec que és... Que és una fira, no?, amb una barreja que la gent pot parlar amb els autors, els autors presenten les seves novetats, no?, és una trobada, no?, de lectors, llibreters, que centralitzem tot durant unes 12 hores, ho centralitzem tot en presentacions de llibres, activitats, i fem diferents actes de celebració, no?
Mm-hmm. Al final...
També deixa'm dir-te que també segurament un dels èxits és que és l'única fira que es fa en el període del Nadal que és literària.
Mm-hmm. Al final és això, no?, que t'anava a dir, que el Sant Jordi de Nadal s'ha consolidat com a referent dins del sector i ha esdevingut, doncs, amb aquesta novetat, no?, dins del Nadal, la cita literària més important i multitudinària de l'hivern, i serà una jornada per tot el públic, no? Poden venir tants petits, grans, joves...
Sí, la idea és que totes les activitats estan pensades per diferents tipus de públic, des de persones adultes, públic familiar, nens més petits, no? I no només hi haurà presentacions de llibres, sinó que també hi haurà espectacles, hi haurà algunes actuacions musicals, contes, i també de les presentacions de llibres i taules rodones hem volgut estar, doncs, això, no?, en temes d'actualitat, i també hem fet que els temes de les taules rodones representin una mica el que som al 3C, no?, hi haurà temes de cinema, no?, i literatura, dramatúrgia, gastronomia, musical, no?, salut mental... hem volgut abarcar una mica, doncs, aquests diferents temes dins de la literatura.
Uh-huh. I l'accés és gratuït, obert a tothom?
Exacte, l'accés és gratuït, obert a tothom, vale? Que la gent pot agafar l'entrada gratuïta des de la web de santjordidenadal.cat i està obert a tothom, i us animem a tots que pugueu venir a la gran festa del 10è aniversari.
Uh-huh. 10 anys que hauran passat volant, no, per tots vosaltres?
Hauran passat volant, però sí, són molts autors que han passat en el Sant Jordi de Nadal. Hem fet moltíssimes activitats durant aquests anys i és una trobada que volem que cada any es vagi consolidant i que creiem que és imprescindible a les nostres agendes.
I com encareu, com veieu el futur d'aquí, jo què sé, 5 anyets? Com us veieu?
Doncs mira, anar consolidant l'esdeveniment, anar tractant diferents temes, al final que sigui això, no?, una trobada com ara, una trobada entre autors, llibreters, lectors, no?, i que es pugui disfrutar de la literatura no només llegint-la, sinó escoltant els autors, escoltant els contacontes, parlant amb ells, parlant amb els llibreters i consumint la cultura.
I la ubicació serà a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Aquests anys passats també?
Sí, sí, sí.
Tots els anys aquí.
Ells són els patrocinadors oficials de l'esdeveniment i esperem que així sigui durant molts anys. I, per tant, allà hi trobareu cervesa a totes les vegades que vulgueu. I una novetat que tenim aquest any, deixa'm dir-te, és que també hi podrem trobar cacaulat per tothom, per als més petits i per tothom.
Cacaulat per tothom?
Sí.
Clar, perquè els més petits que vagin, que no poden prendre cervesa, doncs que tinguin aquesta alternativa.
Sí, sí.
Perfecte. Doncs, Alba Orra, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest esdeveniment i a celebrar els 10 anys.
Gràcies. Doncs
per 10 més.
Esperem a tots.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies. Alba, que vagi bé. Adéu, adéu.
En època de vacances, moltes persones decideixen viatjar fora, per exemple, a l'estranger, I moltes vegades prioritzem el que ens emportarem a la maleta i què visitarem, però no tots som conscients de la importància que té tenir una assegurança de viatge. I és que un contratemps pot tenir-lo qualsevol, encara que pensem que no ens pot passar a nosaltres. Que això passi a centenars de quilòmetres de casa nostra pot acabar convertint uns dies de relax o d'aventures en un autèntic malson, i ja se n'han conegut molts casos al respecte en els que ha passat. Aleshores, nosaltres pensem en què ens hem de fixar si hem de contractar una assegurança de viatges. Doncs sobre el tema en volem parlar amb el secretari general de FACO, el Rubén Sánchez, per preguntar-li. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, nos fijamos en muchas cosas, menos en el seguro, ¿no?, de viaje, y en este caso lo que cubre nuestra salud.
Sí, sobre todo contratamos a veces seguros de viaje que no cubren todo lo que vamos a acabar necesitando. Son seguros que nos han vendido a un precio más barato que la media en el mercado, pero que no tienen la cobertura que nos hacía falta, y a lo mejor nos cubre cantidades que están muy por debajo de lo que representa la sanidad en los países que vamos a visitar. Imagínate que tienes un problema importante que representa tener que pagar 30.000 euros a una clínica, y ahora te dicen que el seguro cubría hasta 15.000. Pues bueno, te estás teniendo que endeudar con una cantidad brutal pese a que tenías seguro. Uh-huh. Hay que buscar precisamente el cómo calibramos lo que contratamos si vamos fuera de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea tenemos la cobertura sanitaria si viajamos con nuestra tarjeta sanitaria europea, pero fuera de la Unión Europea, imagínate un viaje a Estados Unidos, donde el coste de la sanidad es absolutamente descomunal para las personas que no tienen allí sus seguros médicos privados. Bueno, pues ir con nuestro propio seguro cutre, digamos, seguro basiquito que nos han vendido, igual solo es para parchear una pequeña parte del total que representaría una hospitalización, a veces por una cuestión muy básica.
Exacto, al final es lo que comentas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta sobre todo el tipo de vacaciones que haremos, ¿no? Y también la destinación a la que iremos, porque varía, ¿no?, según el lugar elegido. ¿La gente suele hacerlo bien?
No, la gente suele contratar lo que la agencia de viajes le ofrece o lo que la página web donde le están vendiendo el servicio le oferta. Y no se para a leer las condiciones. Cree que está cubierto por un seguro de salud. Y efectivamente, tiene una cobertura, pero la de ese seguro. Y es donde tendríamos que revisar cuánto cubre ese seguro, qué importe de gastos médicos y por distintos motivos, si está todo incluido. Imagínate que te cubre, hospitalizaciones relacionadas con la COVID, pero no te cubre un infarto. Si no te lo cubre, no te van a pagar absolutamente nada. O si en un infarto te cubre hasta 10.000 euros, te cubriría lo máximo que pone la norma, que pone en el contrato, pero luego al final podrían en ese hospital decirte que la intervención o la hospitalización por esa afección te va a representar 40.000 euros. Tengamos en cuenta que en esos países asumimos sanidad privada. La sanidad pública solamente la tenemos en nuestro propio país o en los países de la Unión Europea.
Así es. Así es, al final nos confiamos, ¿no?, y tenemos que leerlo todo bien para saber si lo que estamos contratando nos va a servir finalmente, si por desgracia pues no nos coge algo ahí de vacaciones. Claro, las aseguradoras nos permiten viajar con tranquilidad, ¿no?, porque en caso de necesidad pues estamos cubiertos. Pero ¿qué tipos hay?
Bueno, lo primero que tendríamos que plantearnos es que no estamos obligados a contratar el seguro que nos ofrece la propia empresa con la que estamos pagando las vacaciones. No tiene por qué ser esa. Podríamos hacerlo con otra. ¿Con cuál? Pues cada cual que decida. Vamos al mercado, buscamos ofertas, buscamos el nivel de cobertura que nos va a venir bien, y con eso lo que hay que hacer sencillamente es elegir una opción en la que entendamos que si hubiera un problema importante de salud, pues sería un problema resuelto.
Uh-huh. En otros casos, la del coche, ¿no?, el seguro del coche, también puede incluir, ¿no?, esta asistencia de viaje. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona?
Sí, también nos puede cubrir un seguro de unas condiciones que no tienen nada que ver, pues un seguro de salud. ¿En un seguro de coche se puede cubrir un seguro de vacaciones? Pues si hay una cláusula te lo completa cualquier seguro. Ten en cuenta que un seguro de vivienda, por ejemplo, también te cubre accidentes en la calle. Determinados seguros lo hacen. Uh-huh. Por tanto, revisemos las condiciones de lo que tenemos contratado, porque puede que nuestro propio seguro de vivienda ya tuviera una cobertura relacionada con problemas, afecciones de salud en la calle. Ahora, ¿en qué calle? En una de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. Todo hay que verlo. Por eso, lo primero es revisar las condiciones de los seguros que ya tengamos contratados.
Exacto. Vosotros, desde Facua, imagino que tenéis constancia de muchos casos, ¿no?, parecidos a estos. No sé si nos puedes contar alguno que os haya impactado especialmente, de alguien pues que ha tenido la mala suerte de contratar una aseguradora, en este caso de viajes, y que lo haya hecho mal por no fijarse en estos detalles.
Bueno, pues hay un caso que fueron cientos de miles de euros, en el que una persona había viajado a Estados Unidos con un seguro de salud que no tenía una cobertura completa, pero hubo problemas en la forma de vender el seguro. Dieron a entender que sí tenía una cobertura completa. El seguro tenía también una cobertura muy superior a la que la aseguradora pretendía cubrir. De hecho, en el minuto uno no le querían cubrir absolutamente nada. Y bueno, ahorramos a ese consumidor una cantidad importante de dinero. Una cantidad muy, muy elevada de dinero, precisamente fruto de dos anomalías. Primero, negativa del seguro a cubrir algo que sí estaba cubierto. Y por otro lado, falta de una información correcta en el momento del contrato de que había una limitación económica. Daban a entender al usuario que se lo cubrían todo. Cualquier problema de salud que tengas en el extranjero está totalmente cubierto. Y esas formas de vender los servicios serían totalmente fraudulentas si luego la letra, no pequeña, sino la letra en general del contrato, indica una limitación a lo que te están diciendo oralmente.
Uh-huh. Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, esperemos que ahora, después de escuchar esta entrevista, la gente tome más conciencia y se aseguren antes de viajar, sobre todo porque con la salud no debemos jugar. Y con el bolsillo, en este caso, gastándonos tanto dinero si viajamos fuera, tampoco. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema.
A vosotros, un abrazo.
Després de la publicitat, coneixerem l'Albert Escolà, un arquitecte que viu a Tel Aviv i que ens parlarà de com està visquent en el dia a dia amb la guerra de Hamas. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este domingo, España-Georgia y mucho más.
Da por un lateral.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La baja o central.
Un año más, el número uno del deporte.
Y la revienta el otro.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És hora de descobrir històries personals i avui ho fem de la mà de l'Albert Escolà, un arquitecte català que des de fa 10 anys viu a Tel Aviv. Ara, el seu dia a dia gira entorn la guerra. Parlem ara amb l'Albert Escolà, que és arquitecte a Tel Aviv i s'ha endinsat de ple en el món israelià. I avui volem parlar amb ell com a testimoni directe de la brutal situació que s'està visquent i que ell en primera persona també està patint. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'Israel, tu estàs a Tel Aviv, una situació complicada, difícil i molt dramàtica, no?, amb la guerra.
La veritat és que és una situació, per mi, bastant diferent a totes les altres, als altres conflictes que hem patit a Israel amb Hamas. Jo crec que el punt d'inflexió, i cal recordar-ho, va ser el 7 d'octubre, quan Hamas va decidir cometre un atac terrorista a una gran escala a la població israeli, matant d'unes maneres, per mi, molt inhumanes, difícils d'explicar i difícils d'imaginar, a la població, a una gran part de la població israeli, assassinant a nens, assassinant a dones, a gent gran, i a més després sequestrant una gran quantitat d'hostatges. Estem parlant de 241 hostatges que se'ls van emportar a Gaza. va costar o costa d'entendre que un atac d'aquesta escala o d'aquesta envergadura no tingui repercussions. I en aquest cas, el que tampoc entenc és com Hamas no va calcular les conseqüències que aquest atac podria causar a la seva població.
Clar, aquests dies veiem un vídeo teu en el qual, amb el qual et vas fer viral, no?, el teu Instagram, explicant històries tan impactants com la de l'Abigail, no?, aquesta nena que ha perdut els seus pares davant dels seus ulls i ara és una rehén, no?, de la guerra. I explicaves una mica la seva història, no?, els seus germans també petits. Aquesta nena és molt petita.
Sí, aquesta nena té 2 anys. I la història parla, de fet, jo sóc conscient de que hi ha moltes històries com la història de l'Abigail, que van passar el dia 7 d'octubre, però crec que el món no és capaç de digerir 240 hostatges, o 200, perdona, no estem parlant dels hostatges, estem parlant de la gent assassinada, que van ser aproximadament 1.300. Doncs no... Es fa difícil d'empatitzar amb 1.300 assassinats. D'aquesta manera, enfocant-nos una mica en la història concreta d'una persona de tantes, creiem que era, crec que es fa més digerible i més i la gent pot empatitzar més amb històries com la de l'Abigail. L'Abigail vivia al sud, a Kfaraza, a un poblet que està a 3 quilòmetres de la franja de Gaza, quan els terroristes van entrar i a la seva casa i van matar els seus dos pares davant dels seus ulls. Els seus dos germans es van amagar a l'armari i van estar més de 14 hores amagats a l'armari. L'Abigail va aconseguir escapar-se quan van matar els seus pares, va aconseguir sortir de casa, marxar corrents cap a la casa del veí, va picar la porta, el veí la va deixar entrar i després els terroristes van sequestrar els seus veïns i a l'Abigail. Els seus dos germans, que com et deia van estar 14 hores dintre de l'armari, expliquen que durant aquestes 14 hores el nen va anar un parell de vegades a la cuina a buscar aigua per la seva germana i va haver de passar per davant, dels seus pares que estaven assassinats en el terra.
Déu-n'hi-do la història d'aquests pobres nens, que al final és la història, malauradament, de molts, no?, de centenars i milers. Clar, Albert, tu al final doncs estàs allà, estàs a Tel Aviv, te n'adones d'això en primera persona, no?, també. El teu dia a dia doncs es basa en aquestes horribles imatges, no?, en aquestes horribles notícies. Com ho vius? Tu, per exemple, en el teu dia a dia, què és el que fas i com suportes tot això?
Doncs mira, el 7 d'octubre... Nosaltres, fins al 7 d'octubre, estàvem en una situació normal, o aparentment normal, en el sentit de que nosaltres fèiem les nostres vides. Era un dissabte, com sabeu, a Israel el dissabte és com si fos el diumenge a la resta del món. El diumenge és el primer dia de treballar. I estàvem acabant les festes del Rosh Hashanah, de l'any nou israelí, després havien passat les festes del Yom Kippur, i ara estàvem acabant les festes del Sukkot, que són les últimes que se succeeixen. Aquell dia era, com et deia, l'últim dia abans de començar a treballar, després d'unes vacances de 3 setmanes, i ens vam despertar a les 6:30 del matí, degut a que van sonar les alarmes a moltes ciutats d'Israel, i nosaltres a Tel Aviv ens van sonar les alarmes a aquella hora. Jo recordo despertar-nos molt desorientats, no enteníem d'on venia i per què s'anaven les alarmes. Sí que et dic que ens vam aixecar, vam agafar la nostra filla petita, ens vam anar en el refugi. Dintre del refugi recordo escoltar els espatecs dels coets i de la cúpula de Barzel que va fer explotar a l'aire aquests coets, i després ens en vam tornar a dormir pensant-nos que, bueno, que no, doncs no,
que no passaria res.
Sí, algunes vegades, no sempre, no és el dia a dia, però sí que de tant en quant sonen les alarmes i ens hem de córrer al refugi. Al cap de dues hores recordo que van tornar a sonar les alarmes i llavors eren les 8 o 8 i mitja del matí i vam posar la televisió i llavors doncs, a la televisió hi havia notícies molt difuses de que hi havia hagut un atac al sur i que s'havien trencat les barreres de seguretat o que separen el que seria la franja de Gaza amb Israel, però encara no se sabia l'envergadura de l'atemptat. Durant aquell matí vam començar a rebre missatges i vam començar a visualitzar, a veure a través de les xarxes socials testimonis de gent que estaven demanant que arribés l'exèrcit en el sur, i allà va ser quan vam començar a entendre que aquest havia estat un atac per sobre del que estàvem acostumats a Israel. A Israel pensa que, com et dic, hi ha moltes friccions i estem acostumats a tenir èpoques amb més violència o èpoques amb menys violència, però un atemptat coordinat d'aquestes característiques, jo crec que cap israelí, o feia molts anys que els israelians no se sentien tan, o es van sentir tan vulnerables.
Imagino que aquell dia va ser un impacte impressionant, no? Al principi és això que comentaves, no us ho creieu fins que vau prendre consciència de que al final doncs, es tractava d'això. Creus que es podrà resoldre el conflicte? Creus que acabarà, que té un període de temps curt o que malauradament va per llarg, això?
Mira, nosaltres... jo crec que nosaltres representem una part de la societat israelí que és la societat moderada, la que creu que no tot és blanc o negre, la que creu que ni uns són dolents ni els altres són els bons o viceversa. Sí que és veritat que estem ben, al cap de molt poc temps d'aquest atemptat i de la resposta que Israel va llançar contra Hamas, el món s'ha polaritzat entre els bons i els dolents. I a mi, com a espanyol que fa 10 anys que visc a Israel i que per tant entenc la idiosincràsia d'aquella zona, fa molt de pena i fa molt mal veure les declaracions o veure com la gent que no hi viu, que potser no, o que probablement no ha vingut mai a Israel o a Palestina, opina d'aquesta, d'una manera molt superficial, sense entendre el conflicte, demonitzant una banda o una altra. Si em preguntes si hi veig un final, de moment crec que per començar, com si diguéssim, perquè puguem començar un nou futur, perquè està clar que ni uns desapareixeran ni els altres tampoc desapareixeran, crec que el primer que hem de fer és treure Hamas de Gaza, alliberar els palestins de Hamas. Ells mateixos no ho poden fer perquè estan sotmesos, porten 20 anys sotmesos en la dictadura d'aquest grup terrorista. Els seus veïns, Egipte, Jordània, tampoc han ajudat mai a posar ordre a la franja de Gaza. I al final, els israelians, que són els que han patit aquest atemptat tan atroç, serem o seran els que acabin amb Hamas. Crec firmament que Israel està determinat a acabar amb Hamas i donar a l'autoritat palestina, que de fet Abu Hamas ja s'ha compromès a fer-se càrrec de la població de la franja de Gaza amb la condició que l'exèrcit d'Israel proveeixi de seguretat als seus líders polítics perquè hi hagi un futur més pròsper a la zona i perquè hi hagi un futur en el qual les dues poblacions puguin conviure. Està clar que requereix molt esforç per uns i pels altres, i jo crec que els israelians també haurem d'entendre que amb les polítiques que s'han dut fins ara les polítiques que ens han dut fins ara, els 20 anys que portem de governs de Netanyahu, ens han portat fins aquí. Per tant, crec que nosaltres també hem de fer un replantejament i entendre que les polítiques que s'han fet fins ara no han donat fruits.
Abans comentaves que portaves 10 anys vivint allà, a Tel Aviv. En algun moment t'has plantejat marxar, voler tornar, per exemple, a Catalunya i deixar enrere la guerra i aquesta situació tan dolenta que esteu vivint, o sempre t'has mantingut ferm en aquest aspecte i vols quedar-t'hi?
Mira, jo com a espanyol o com a català he admirat i admiro molt el poble israelià. Crec que el poble israelià és un poble amb molts emprenedors. Jo sóc una persona emprenedora i m'hi sento molt identificat. Té un ecosistema econòmic molt avantatjós, en el sentit de que si tens idees, si tens noves idees, Israel és un lloc on tu les pots posar en pràctica i créixer. M'he plantejat alguna vegada venir, però no pas pel conflicte israelo-palestí, per altres motius més aviat familiars, perquè la meva família, doncs, al final és d'aquí, és d'Espanya, i el que sí que et puc dir és que jo no vull marxar d'Israel perquè Hamas o perquè els palestins vulguin fer fora o vulguin fer desaparèixer el poble jueu d'Israel. Per tant, mentre aquesta no serà el motiu pel qual jo marxaré d'Israel. Crec firmament que la democràcia, perquè al final Israel és una democràcia i és potser l'única democràcia d'aquell entorn, és l'únic sistema que a mi, com a espanyol, em dona protecció i comparteixo els ideals d'una democràcia, no comparteixo els ideals d'una autocràcia o d'una dictadura.
I la família, què et diu? Perquè tens família aquí a Espanya, no? També deus tenir coneguts o familiars allà a Tel Aviv que deuen estar patint el mateix que tu, però la família que ho viu en la distància, no? La família que està aquí i que veu que el seu ésser estimat està en un país amb guerra, no? Perillós, com ho viuen ells? Què t'han dit? En algun moment t'han demanat que tornis? Es preocupen, imagino, moltíssim, no? Pel teu dia a dia. Com ho viuen ells des d'aquí?
Doncs ells ho viuen amb força angoixa. Pensa que aquí els mitjans de comunicació tampoc ajuden gaire a explicar la història o explicar la situació. Per tant, jo els explico des de la nostra perspectiva, des de la nostra visió. Ells els agradaria que jo vingués, evidentment, però per altra banda també entenen que jo tinc un projecte de vida, tinc una feina, tinc una empresa, i per tant, doncs, en aquests moments ells saben que, tot i que jo pugui venir aquí a Espanya a descansar o a veure la família o a desconnectar una mica del conflicte, al final era tornar. A Tel Aviv tampoc és una ciutat en la que et sentis... jo els he dit sempre, és a dir, mentre jo no em senti amenaçat directament, doncs em quedaré a Israel.
I en quin moment diries que t'has sentit potser més amenaçat o més insegur? Parlàvem abans d'aquella nit, no? D'aquell moment confús, no? De saber si era una cosa o si era una altra. Però en algun dia en especial heu sentit, per exemple, doncs, aquesta por i aquest temor de que us pogués anar a la vida?
No. Sí que és veritat que el 7 d'octubre serà una data... per mi, jo crec que això és un trauma nacional, és a dir, el 7 d'octubre serà un trauma nacional com va ser l'11 de setembre pels Estats Units o com va ser el 11 de març a Madrid, amb els atemptats terroristes de Atocha, o, per exemple, l'atemptat que es va fer a les Rambles a Barcelona. Mm-hmm. Jo crec que qualsevol persona pot sentir-se amenaçada el dia que passa aquest atemptat i els dies posteriors fins que no s'acaba d'entendre l'envergadura de l'atac i fins que no comences a entendre qui és el verdader enemic. Jo recordo que aquell dia la por que teníem era, primer, que hi havia aproximadament 1.200 o 1.400 terroristes que havien entrat a Israel i, per tant, l'Estat o el govern israelià no podia garantir que no hi hagués terroristes encara voltant per Israel. Per tant, els primers dies van ser bastant confosos, van ser bastant... em vaig sentir bastant amenaçat, però no fins al punt de córrer perill la meva vida.
Mm-hmm. Així doncs, seguiràs a Tel Aviv, seguiràs a Israel, i clar, en el món, per exemple, de la feina, no? Ara deies, tinc una empresa, tinc negocis aquí. Com t'ha afectat això a nivell laboral?
Doncs mira, jo crec que el mes d'octubre va ser un mes que des del 7 d'octubre la societat israeliana va quedar paralitzada. Però sí que és veritat que a poc, sobretot al cap de la primera setmana, la gent vam parar, no vam treballar. A partir de la segona setmana vam començar a treballar d'una forma híbrida, és a dir, treballant des de casa. Els meus treballadors treballaven des de casa també. Les escoles i les universitats van... les universitats encara no, però les escoles sí que van obrir o van començar a donar classes a partir de la segona setmana. I com et dic, Israel i el poble jueu és un poble fort, és un poble que ha patit molts episodis de violència i se sap sobreposar. Jo crec que a partir del novembre, a partir de l'1 de novembre, jo sí que vaig notar ja un canvi en el sentit que l'economia va tornar a posar-se en marxa, totes les empreses i tots els treballadors van començar a tornar als seus llocs de treball. I el que sí que ara ens passa és que hi ha molts treballadors que estan fent servei a l'exèrcit militar, a l'exèrcit, i per tant, doncs, aquests no estan als seus llocs de treball. Però anem fent, és a dir, com et deia, la població israelí està acostumada, ha patit altres vegades atacs similars o atacs d'aquest estil, i sap com sobreposar-s'hi. I no tinc cap dubte que se'n sortirà i que tirarà endavant.
Doncs Albert Escolà, arquitecte a Tel Aviv, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la teva vivència personal en el dia a dia aquí a Israel. Esperem que la cosa avanci i se solucioni el més aviat possible, tant de bo fos així. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és la teva vida allà. I tant de bo, a poc, anem superant i no hi hagi tantes guerres al món. Que moltíssimes gràcies.
Gràcies, mare. A mi m'agradaria també afegir una última cosa. La gran majoria dels israelians també volem Gaza lliure, però volem Gaza lliure de Hamas.
Gràcies, Albert.
A tu.
I parlem de que l'Associació de Laboradors de Cava impulsa des de fa 20 anys seminaris de cava a les escoles d'hostaleria d'arreu d'Espanya i avui doncs els volen celebrar 20 anys reforçant any rere any les sinergies entre totes parts amb seminaris que es van iniciar l'any 2003 i que busquen promoure aquest coneixement del cava i enfortir la seva presència als centres formatius de més rellevància sobre el tema. I per celebrar aquests 20 anys volem parlar amb la directora de comunicació, l'Anna Gual. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, 20 anys ja com a associació a laboradors de cava. Fes-me un resum, com han sigut una mica aquests 20 anys? Imagino que satisfactoris en gran part, oi? Per això aquesta celebració.
Totalment. L'associació, com tu comentes, l'associació de laboradors de cava té una història més llarga, però es va decidir fa 20 anys començar a col·laborar amb les escoles d'hostaleria de tot el territori espanyol. Hi havia com una mancança de formació en aquest sentit, i és per aquest motiu doncs, que des de la patronal, és a dir, des dels cellers que elaboren cava, van voler posar un peu dins de les escoles de formació, perquè al cap i a la fi doncs, són el futur, no?, d'aquest sector. i per tant doncs, portem ja 20 anys col·laborant amb elles.
I aquest 2023, a través del vostre programa anual, no?, d'octubre a juny que feu, doncs col·laboreu amb 26 centres, no?, de formació professional per tal de doncs, portar a terme aquesta celebració. Quins són aquests centres?
Sí, són 26, com tu bé comentes, són centres en què no és el primer any que col·laborem, ans al contrari, són centres que fa molts i molts anys que seguim aquesta col·laboració, i ens trobem centres de, com bé et deia, tot el territori doncs, d'àmbit espanyol. Ens trobem doncs, a diverses comunitats autònomes, Andalusia, Aragó, també les Balears, anem a Castella-La Manxa, Castella i Lleó, a Catalunya, també a Madrid, a València, Extremadura, Galícia, Múrcia i al País Basc. Per tant, ens trobem totes aquestes comunitats autònomes i diversos centres en cada comunitat autònoma on col·laborem. I els centres són diversos. Són moltes escoles superiors d'hostaleria de moltes de les ciutats, com Sevilla, Bilbao, també doncs, Illes Balears, també Barcelona. I després també ens trobem amb diferents, diguéssim, centres formatius. També hi poden haver doncs, universitats, com l'Universitat d'Alacant o l'Universitat de Sevilla, i també grups de tast, associacions de sommeliers.
Clar, ara doncs, ho comentaves, no? Aquesta iniciativa que no compta només amb aquests centres, sinó també amb altres entitats com universitats, centres de formació i tot això que ara deies. I els professors dels centres doncs, són titulars, estan titulats amb formació de CAVA, no? I són els encarregats d'impartir aquests seminaris. Què és el que expliquen? Quins són els coneixements que transmeten?
Exacte, com bé dius, nosaltres vam estar impartint durant molts anys el curs de formador en CAVA. Era un curs que no anava dirigit a consumidor final, sinó als docents que ja existeixen a les escoles d'hoteleria. En aquest sentit, doncs, tots els formadors en CAVA se'ls donava posteriorment a obtenir el títol de formador en CAVA aquesta opció, l'opció doncs, d'impartir seminaris de CAVA a les seves escoles. I el que imparteixen, doncs, principalment és seminaris monogràfics que consisteixen en una part teòrica on s'explica, doncs, coses concretes com el procés d'elaboració, les unificacions, les varietats que pot incloure el cava, els maridatges, etc. I una segona part que és pràctica, és a dir, que és un tast de caves, que en aquest sentit podem gaudir, doncs, de la col·laboració dels cellers elaboradors que estan associats a la nostra associació.
I clar, la pràctica, no?, aquest tast de diferents caves, al final doncs, s'ha de saber, no?, del tema, s'ha de saber de caves. Què diríeu que és el més important en aquest aspecte a l'hora de fer un tast de caves?
Sí, al final el que volem transmetre és que el cava no és una unitat, no és un sol concepte, sinó que hi ha molta varietat de caves. I ens passa que potser doncs, hi ha com una manca, no?, d'informació i la gent demana cava pensant-se que és un sol gust, no?, que és aquell cava potser doncs, dolç de postres, i això miqueta a miqueta doncs, estem una miqueta doncs, a través de la formació desmentint-ho. No? Tenim caves, com dic, doncs, que són dolços, però hi ha molts caves doncs, que són brut natura, que, per exemple, doncs, no tenen ni un gramatge extra de sucre i que funcionen extremadament bé doncs, amb els àpats, no? Doncs, amb una bona carn, amb un bon peix, i que, per tant, el cava és un producte, com el vi, que pot acompanyar tot un àpat, que no s'ha de reduir només a la copa final de brindis dels postres. I en aquest sentit, nosaltres el que fem, no?, és formar doncs, aquests futurs professionals del món doncs, de l'hostaleria, per tant, que treballaran en restaurants, en botigues especialitzades, perquè coneguin doncs, tota aquesta varietat. Per un costat, que hi ha doncs, caves amb diferents gramatges de sucre, després també que hi ha caves amb diferents criances, hi ha caves joves que tenen una bombolla doncs, molt marcada, després hi ha caves reserves i grans reserves, que la bombolla gairebé no es nota. I, per tant, doncs, com més formació donem, doncs, també el consumidor final doncs, més coneixement tindrà.
Exacte. I aquest any doncs, el programa també incorpora algunes novetats, oi?
És així. Des del Consell Regulador del CAVA, és a dir, des de la denominació d'origen CAVA, l'any passat, que és el 2022, es va crear una nova regulació per tal doncs, de qualificar encara més el CAVA i que l'ampolla de CAVA pogués demostrar, si pogués llegir, si pogués veure per exemple, d'on ve aquell cava, no? Que és una cosa que fins ara no passava. Per tant, tenim diferents zones, com comtats de Barcelona, etcètera, n'hi ha de diferents, doncs, els diferents territoris del cava, i això ja apareix a l'ampolla. I després, doncs, a part d'aquesta nova zonificació, hi ha altres especificacions en aquesta nova reglamentació, com una nova segmentació del producte. Ara tenim caves de guarda i de guarda superior, i després també una altra cosa molt interessant que es diu el segell d'elaborador integral, que és a dir, és un segell que apareix a les ampolles de cava i que ens marca aquells cellers que elaboren integralment tot el producte, és a dir, des de la collita del raïm fins, doncs, a la comercialització final. I, per tant, doncs, com et dic, hi ha com moltes novetats i volíem també que això aparegués en aquestes formacions a les escoles.
Clar. Doncs, Anna Wahl, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova formació que feu, aquesta importància també de saber detectar, identificar i diferenciar, no?, les diferents caves que hi ha, que potser al final la gent es pensa que només és d'un gust, com ara comentaves, i hi ha molta varietat, i doncs mostrar-ho a les escoles, universitats, centres de formació, doncs sempre va bé. I res, celebrant els 20 anys, que no són gens poc importants, al contrari, i segur que hi haurà molts més. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per celebrar aquests 20 anys i a continuar formant a la gent amb cava. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts li posem una mica de dolçor al diumenge i ho fem parlant de l'exposició temporal que s'està duent a terme al Museu de la Xocolata amb obres d'homenatge a Joan Miró.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y por qué no organizamos una corrida de toros?
Este domingo, nuestro cine se va a los toros. La Becerrada.
Cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
Y el Litri y su sombra. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Obres de xocolata inspirades en obres de Joan Miró. Això és el que podrem trobar a partir de ja al Museu de la Xocolata de Barcelona. En parlem. El Museu de la Xocolata de Barcelona ha inaugurat una exposició temporal de figures inspirades en obres de Miró. Juntament amb Belcolate, que és la companyia que ha posat la xocolata perquè es facin les seves creacions, la marca de la multinacional belga Puratos, han organitzat l'exposició Art Sania, que trasllada l'art abstracte de Joan Miró a figures artístiques de xocolata. Per parlar sobre el tema, avui tenim, abans de res, a la Marina Moreno, que és la responsable de la marca de Belcolate Puratos, però també tenim després, perquè ens expliqui una mica com ha sigut aquesta organització del Museu de la Xocolata, amb la Marta Tanyà, que és la directora. Però ara, com dèiem, Marina Moreno, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, doncs molt contenta.
Clar, parlem de que sou la marca que heu organitzat aquestes creacions, no?, que heu facilitat en el museu aquestes creacions de xocolata. Explica'm una mica com ha sigut el procés de fer unes figures tan importants per un museu, en aquest cas.
Doncs ha sigut un procés bastant llarg. L'Estefan Leroux és un consultor que treballa amb el Colade des de l'any 2002, però feia bastant de temps que no venia aquí a Espanya, així que ell estava bastant emocionat i motivat amb fer les obres d'art. I realment he pogut estar en aquest procés i ha sigut un procés espectacular. Veure'l treballar en directe, fent-se ell mateix els motllos i fent totes aquestes obres inspirades en l'art de Miró, ha sigut per mi ha sigut màgic.
Mm-hmm. La marca és referent en la producció de matèries primes pel sector pastisser i forner. Molt de temps hi ha d'experiència, imagino, però no havíeu tingut encara cap experiència com aquesta, no?
Alguna experiència havíem tingut amb el senyor Leroux, però realment veure'l treballar amb la nostra xocolata i fent totes aquestes obres, ja et dic, inspirades en art real, no, que s'ha inspirat des de zero, ha sigut per nosaltres algú bastant sorprenent.
Clar, i us heu hagut d'inspirar amb les obres de Miró, no? Ni més ni menys que amb obres de Joan Miró. Com heu adaptat l'art de Miró amb l'art, en aquest cas, de la xocolata?
Doncs ell és un mestre xocolater impressionant, amb molta experiència, i venia amb algunes idees al cap, però també anava treballant sobre la marxa. El que ha fet és basar-se en les seves obres, tant artístiques com escultures, pintures, escultures, i fins i tot també s'ha inspirat en l'edifici de la Fundació Miró, que és on s'ha fet l'esdeveniment de Belcolade Experience.
Per exemple, que ens puguis dir així una mica les figures que heu anat puguent crear. Digue'm una mica com són aquestes figures, què heu apostat més, com han sigut?
Doncs ell va començar inspirant-se amb l'arquitectura de la Fundació Miró i ens ha fet una peça relacionada amb l'arquitectura. Després també ha fet peces relacionades amb les constel·lacions, amb llunes, que han quedat molt, molt bé. I després sí que ha fet peces inspirades en les pintures de Joan Miró, amb la dona i l'ocell, i també amb la dona ocell, que són bastant abstractes, però ell ho ha sabut plasmar a la perfecció i ho ha fet amb volums, amb formes.
Uh-huh. A més, va estar present divendres, no?, durant la instal·lació de les peces, no? Ell va anar al mateix museu a fer un acte per inaugurar aquesta exposició, i la participació doncs va ser boníssima, no? I molta gent hi havia, no? A part d'ell, també hi havia molta més gent.
Exacte. La nostra idea era que ell presentés les seves peces i nosaltres també presentar al públic el programa Cacau Trace, perquè Belcolade és una empresa que cada cop està més involucrada en tot el tema de la sostenibilitat. Vam obrir fa poc la primera fàbrica completament carbon neutral del món. I a part també estem fent altres progressos en temes de sostenibilitat, com aquest programa que et comento, que és Cautreis, que la idea és presentar-lo en el museu perquè la gent vegi com seguim tota la cadena de subministrament del cacau i ens involucrem amb la sostenibilitat alhora que amb les peces que ha treballat en l'ERU.
Mm-hmm, clar, com ho feu, això?
Doncs, si vols estar una mica del programa Cacau Trace,
sí.
és un programa d'abasteciment del cacau, de l'abasteciment sostenible del cacau, i el que fem és, nosaltres treballem amb diferents comunitats d'arreu del món, principalment a Costa de Marfil, que és el productor principal de cacau del món, i el que fem és buscar, per un costat, trobar la millor qualitat de la xocolata, formant els agricultors sobre com recol·lectar-la, en quin moment s'ha de fer. La fermentació és un procés molt important en la recol·lecció del cacau, que també hem de formar, i tenim uns centres de postcollita per controlar aquests processos de fermentació i també de secat. I a part el que fem és donar un bonus econòmic a les comunitats a les que formem i que treballen amb Cacau Trail. Mm-hmm. El que fem amb aquest bonus és transformar-lo directament en inversions, per exemple, en pous d'aigua potable, escolarització de nens, també en centres de maternitat, de salut, i això és una mica el que busquem resumidament amb el programa Cacau Trace.
Clar, i en el procés d'elaboració de xocolata, doncs tot això, imagino que es veu també influenciat, no? I la xocolata que feu, com diríeu que és?
La xocolata que fem? Sí. Doncs nosaltres tenim diferents tipus de xocolata. Per un costat tenim el Belcolade estàndard, la gamma estàndard de xocolata, que és de la més alta qualitat belga. De fet, és una empresa belga i només es fabrica allà, a Bèlgica. Però també tenim una gamma més premium, que serien els Belcolade d'origen. En aquest cas són productes de xocolata, d'un origen únic, i realment és molt curiós com l'aroma que desprèn cada origen és únic i exclusiu perquè està recol·lectat amb unes faves de cacau d'una zona amb un tipus de terreny que li dona un aroma molt diferencial. Per tant, aquestes xocolates realment són bastant espectaculars.
Mm-hmm. Imagino que depenent de l'obra que voleu representar, no? Depenent d'aquestes creacions que voleu fer, utilitzeu unes o altres, però majoritàriament la xocolata que és negra, agafeu xocolata amb llet, quina és la que més utilitzeu normalment?
Doncs mira, per fer les obres d'art, l'Estefan ha agafat xocolata negra i blanca i principalment per fer les seves estructures. I després el que ha fet era pintar amb mantega de cacau, amb colorants alimentaris en base de mantega de cacau i xocolata, i ha pintat les seves obres amb uns acabats sorprenents, i el que ha fet és ha fet servir molt els colors primaris, que són els que fa servir Joan Miró en les seves obres, però també ha fet servir bastant el blau. Ell té un llibre que es diu Bleu Chocolat, i també queda representat la seva idea del seu llibre en les obres que ha fet inspirades en Joan Miró.
Mm-hmm. I a partir d'ara, després de representar les obres de Miró, quin és el vostre següent repte?
Doncs el nostre següent repte és un concurs que estem organitzant, que es celebrarà el maig del 2024, en el que buscarem el millor xocolater promesa d'Espanya. El que busquem aquí és donar oportunitat a les noves generacions de xocolaters i pastissers, i hem organitzat un concurs amb les escoles d'hostaleria, pastisseria i xocolata a nivell estatal, a nivell espanyol, i finalment tindrem al desembre els tres finalistes que concursaran al maig del 2024, i aquí ja podrem donar el nom del millor xocolater promesa d'Espanya.
Uh-huh. I què diríeu que és el més important que ha de tenir el millor xocolater d'Espanya?
Doncs seria el millor xocolater promesa, i el que a nosaltres ens interessa també és donar oportunitat a aquests nous xocolaters, a les noves generacions, perquè sabem que la feina de pastisser, de xocolater, és difícil. Mm-hmm. El que volem és ajudar-los a brillar i a donar-los oportunitats a la vida laboral, també.
I si els hi haguessis de donar-los un consell, què els hi diríeu? Què és el que ha de tenir un xocolater per tenir l'èxit aquest que teniu vosaltres?
Ostres, doncs el que he vist molt marcat amb l'Estefan Lero, primer de tot, és no rendir-se. Quan alguna obra no surt bé, no rendir-se. Ell potser ha comès algun error, però ho ha tornat a fer sense perdre la paciència, cosa que és molt important. I sobretot els diria això, el tema de la paciència, de que no es rendeixin i que lluitin pels seus somnis, que ells volen ser xocolaters o pastissers de renom.
Doncs, Marina Moreno, amb aquests consells i amb aquestes aquests propers èxits, no? Aquestes noves generacions que vindran. Doncs moltíssimes gràcies. Ara parlarem amb la directora del Museu de la Xocolata, la Marta Tanyà, perquè ens expliqui també una mica com ha sigut aquesta organització del museu amb les obres de Belcoleir Puratos, perquè ens expliqui una mica com heu fet aquesta exposició conjuntament. Així que gràcies per explicar-nos el procediment de creació amb aquesta xocolata pel Museu de la Xocolata. Merci, Marina.
Gràcies a tu, Marc.
Si parlàvem ara amb la Marina Moreno, la responsable de la marca Belcoleir Puratos, sobre aquesta creació de la xocolata pel Museu de la Xocolata inspirat en Joan Miró, parlem, com no podia ser d'una altra manera, també amb la directora del museu, la Marta Tanyà. Marta, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, ara la Marina ens explicava aquesta creació de la xocolata, no? Com havia sigut aquest procés per fer les obres, bueno, l'homenatge, no? a les obres de Miró. Però en el teu cas, clar, com ha sigut per part del museu parar-se a pensar i decidir-se a fer una exposició com aquesta, una exposició de Miró?
Sí, doncs bé, he de dir que això va venir una mica que ens vam anar a trobar, no?, amb Puratos i Belcoleir. Van venir al museu, van dir, nosaltres estem preparant això, ens sembla molt interessant i voldríem explorar com donar-li més vida. Llavors jo ho vam tenir claríssim, des del museu, de que realment era una oportunitat única per mostrar una vegada més el que nosaltres volem explicar al museu, que és que l'artesania de la pastisseria, de la xocolateria, té una part artística i molt, molt, molt important. I en figures com l'Estefan Leroux es posa molt més de manifest, no? Llavors, de seguida vam pensar que el millor format era una exposició temporal, que poguéssim mostrar aquestes creacions en un espai diferenciat del museu. Ara que hi ha bastant de temps que tinc el Museu de la Xocolata, no estàvem fent una programació d'exposicions temporals, que ha sigut una manera, no?, una oportunitat d'or per tornar a llançar aquest tipus de mostres. El que hem pensat és un establir un discurs a partir d'aquestes obres, no? Ens venien unes obres inspirades en Miró, ens semblava que era fantàstica aquesta unió de l'artesania. L'Estefan Leroux és un mestre artesà amb aquesta part artística, amb la figura de Miró, que és un artista que a més reivindicava contínuament, no?, aquest valor de l'artesania. Ell en moltes entrevistes parlava del valor de l'artesà, deia que no es podia considerar un art menor, que l'artesania era aquesta creació que s'apropava al poble, al present, no?, que no anava, no pensava en el futur ni venia del passat, sinó que estava arrelada en el present. Uh-huh. I a partir d'aquí és on hem articulat aquesta mostra de figures.
Clar, en algun moment havíeu fet algú semblant, algo així, algun homenatge com aquest a Miró, però amb alguna altra personalitat, també temporal.
Uh-huh. Ara feia, la veritat és que feia molts anys que no hi havia una programació d'exposicions temporals. Sí que s'havien fet concursos de figures de xocolata artística, perquè és veritat que la figura aquesta de xocolata artística, que en certa manera neix a Barcelona, neix amb la tradició de la mona, no? Hi va haver uns pastissers com Santa Pau, com Massana, com Escrivà, que van transformar, diguéssim, aquella mona en figures de xocolata, van començar a jugar amb ous i a partir d'aquí van anar creant formes, i això ha portat a una disciplina que és la figura artística. D'aquí s'havien fet, durant fins al 2019, es van fer diferents edicions d'un concurs de figures de xocolata que es feia just coincidint per Setmana Santa i que després s'exposaven de forma temporal al museu. Això, l'última edició va ser el 2019, va venir la pandèmia, ha quedat com aturat i ara aquesta és una... No ho hem fet en aquest format, sinó que hem agafat aquesta idea de l'exposició temporal, però en aquest cas amb aquestes figures de l'Estefan Leroux, que a més el que tenen és que dona una unitat, no? És a dir, són unes figures creades, formen una unitat, són nou figures que estan creades dins d'una mateixa temàtica, amb una idea, diguéssim, de discurs.
Mm-hmm. Nou figures, ara comentaves que hi haurà aquí, que ja tenim, no?, aquí al Museu de la Xocolata de Barcelona. I com són aquestes figures? Són grans, són petites? Clar, si temporals, suposo que després es poden aprofitar d'alguna manera, no?, que no es queden allà i ja està, sinó que les aprofiteu i les podeu reutilitzar, us les podeu menjar, no? Així que... Que suposo que el ser temporal no implica que sigui una feina menys valorada, no?, que una exposició permanent, no?
Mm. La veritat és que al museu nosaltres tenim a dins del que és l'exposició permanent 30 figures de xocolata, entre les permanents i les que estan en procés de restauració, que estan en fons de reserva, tenim unes 30 figures de xocolata. En aquest cas, aquesta exposició es planteja com a temporal perquè vam pensar que era la millor manera de fer-ho, i després, un cop passat aquests mesos, valorar si allargàvem una miqueta més o què fèiem amb les figures, que pot ser que retornin també al seu autor, que és l'Estefan Leroux, en aquest cas Puratos i Belcoley. La veritat és que conservar durant molt de temps figures de xocolata és un repte molt important, perquè la xocolata és una matèria orgànica. No deies, us els podeu menjar? No, no ens hem menjat mai cap figura de xocolata. No ho descartem en un futur, com a acció artística, però en aquest cas no ho hem fet mai. I però sí que té un repte pel que fa a la conservació.
Clar.
Eh? Hem de triar molt bé quines figures conservem, com ho fem, perquè això té uns reptes a nivell de mantenir una temperatura, una humitat. Sí, ja la xocolata es va degradant amb el temps. De fet, hi ha moltes mostres, hi ha poques obres de xocolata en museus del món, i alguns, per exemple, l'obra que es pot trobar al MACBA, no, de, doncs s'està degradant i van de, ja estan deixant, diguéssim, que es vagi mostrant aquest procés, perquè la conservació és molt, molt complicada.
Clar, i sobre això, doncs, et volia preguntar, no?, aquesta conservació, sí, perquè al final la xocolata es fa, sí, es deforma també, no?, o sigui, sí, va perdent la seva forma, com és normal, com és habitual, i clar, la seva conservació, doncs, deu ser una feinada, no?
Exacte, sí, sí que ho és. El que procurem nosaltres és sempre mantenir unes condicions d'humitat i de temperatura al màxim de constants possibles, diguéssim, el que ens permet, al voltant dels 22 graus. Aquesta exposició permanent estan tancades amb vidre i això ens permet més alguna tasca de repressió, de reconstrucció en algun cas, doncs anar allargant la vida d'aquestes figures al màxim que és permès.
Uh-huh. I a la gent segur que li encanta no venir aquí al Museu de la Xocolata. Ara, a més, amb aquestes obres abstractes de Joan Miró que poden veure, que poden visitar, i el públic, doncs, en general, imagino que molt content, no?, per exemple, també amb aquesta iniciativa nova que heu tret ara.
Doncs sí, és una manera d'acostar més a la gent que torni a venir al Museu de la Xocolata. Tothom el coneix, vull dir, sobretot el públic local, tothom coneix el Museu de la Xocolata, és un espai on, ni que sigui de petits, hi hem passat gairebé tots, no? I el fet de tenir una mostra nova és això, tornem a cridar la gent perquè torni a venir a descobrir el museu, que torni a enamorar-se, diguéssim, de la xocolata i gaudir-la, perquè al final el que tenim nosaltres és una matèria prima, a part de tota la divulgació cultural que fem, que estem convençuts, no?, del valor cultural de la pastisseria, de l'artesania, a més d'això és un producte tan llaminer, que ens dona tanta felicitat que volem que la gent, doncs, vingui i s'encomani, no?, d'aquesta felicitat al Museu de la Xocolata.
Doncs sí. A mi m'encanta la xocolata. Si treballés al Museu de la Xocolata no sé com ho faria, perquè estaria tota l'estona amb la xocolata a la boca. Estic claríssimament convençuda de que així seria. I com no, amb aquestes obres de Joan Miró, doncs encara més, no? Es barreja aquest art del museu en si, no?, amb les obres, amb la xocolata, en el Museu de la Xocolata, com no podia ser d'una altra manera. Marta Tanyam, directora del museu, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests petits secrets que hem anat traient al voltant d'aquest nou projecte. I et donem les gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio i per donar-nos 5 cèntims del que és aquesta obra temporal amb l'exposició Art Sània, amb l'art abstracte de Joan Miró. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Us esperem al Museu de la Xocolata.
Molts cops són les 4 de la tarda, 2 hores després d'haver dinat, i tornem a tenir gana. El primer impuls ens fa menjar-nos el primer que tenim a mà, o el més accessible en aquell moment, com podria ser, per exemple, un dolç. Però després hi ha les persones que, tot i pensar-ho, no ho acaben fent perquè creuen que és dolent menjar o picar entre hores. Avui ens preguntem si realment és així i si hi ha alguna alternativa saludable a l'hora de fer-ho. En parlem amb la nutricionista i dietista del centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, la Mireia García. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és dolent realment picar entre hores?
Depenent del cas, no? Jo penso que l'important és diferenciar, no?, per què piquem. Ja que moltes vegades, no?, hi ha com dues tipus de gana, no? Està la gana fisiològica, que serà, no?, la que es produeix quan tenim gana d'estómac. Però també hi ha aquesta gana hedònica, que és simplement que es produeix per el plaer de menjar aliments. Llavors, moltes vegades, quan intentem com no menjar, el que fem és al contrari, que hi hagi com un augment, no, de la ingesta per aquesta culpabilitat amb aquesta. Llavors penso que, bueno, que sí que s'ha de picar, no? Que si tenim gana, es poden, no?, doncs han de cobrir les dues ganes també.
Clar, i una de les coses que per exemple, he sentit alguna vegada els experts a parlar és que quan realment tenim gana ens ve de gust algun menjar salat, no? Algun menjar contundent, i en canvi, quan tenim aquesta gula, també coneguda com a tal, ens dona més pel dolç. Això és així o realment és independent una cosa de l'altra?
Sí, sí que és així normalment, perquè hi ha com una estructura, no?, cerebral, que té resposta a estímuls positives que es lliberen dopamina, no? I tot el que és més palatable, com per exemple el sucre, si mirem el nivell d'aquestes reaccions que fan al cos, activen la recompensa igual que, per exemple, a les drogues. És per això que moltes vegades, quan volem, no?, com elevar aquesta dopamina, estar com més activar aquest sistema, sempre, normalment, són aliments més palatables o que tenen la textura així com més salada, més dolça. És per això, normalment, perquè va com lligada a les emocions.
Clar.
Que activen aquest sistema de recompensa.
I quins diries que són, per exemple, els aliments més recomanables a l'hora de picar? Els que, doncs, no són tan dolents que podem ingerir?
Bueno, pues per col·lacions, normalment, pues sempre la fruita, no? Millor és sencera que no en forma de suc. Fruits secs, també. Es pot agafar un grapat de fruits secs, que siguin naturals o torrats, que no siguin salats. També, si tenim gana, com més gana, no?, perquè molta gent té més gana a la tarda, quan està més relaxada, podem fer un petit entrepà, també, que pot ser més nutritiu. Si podem agafar un pa integral, millor. Intentar que, mira, que per almenys sigui el 85% de la farina integral, ja sigui de blat, d'espelta, de sègol, i si pot ser també de massa mare, també, seria interessant. I llavors, bueno, podem posar també, més allà de l'embotit, no?, si agafem embotit, intentar que també porti, si pot ser, més del 90% de carn. Però també podem posar formatge, tonyina, salmó fumat, alguna conserva de peix, hummus, truita. També podem menjar iogurt, no?, un iogurt natural amb fruits secs o amb truita. També, si volem, algo dolç, xocolata, si pot ser també del 85%, que hi ha unes oncetes. O també, no, la cibada també és molt nutritiva, algun iogurt o algun porc, o sigui, una miqueta de cibada, també seria molt nutritiu i és molt saciant, també.
D'aquesta manera podem dir que opcions n'hi ha moltes, no? L'únic que, clar, després ens anem a lo més ràpid, no?, al primer que tenim a mà. I el més important, doncs, podem dir que és que el menjar sigui de qualitat, no?, que sigui bo per la salut, independentment del moment en el que l'ingerim. Això sí, quantes hores podem... O sigui, quantes menjades hem de fer al dia? Quines hores és recomanable?
És que realment, això de 5 capes al dia, no hi ha un patró. S'ha d'individualitzar segons la persona, no? Potser hi ha gent que pel matí no té gana, llavors si fa un esmorzar molt lleuger no passa res, i potser l'entrepà li ve més la gust a la tarda, depenent també de l'activitat, dels horaris, del treball, no?, i també de la gana que tingui en aquest moment. Però sí que més o menys l'ideal seria segur treure, no?, l'esmorzar, dinar, sopar, i es poden fer com dos tempes dies, no?, a més lleuger, a mig matí i a mitja tarda.
I, clar, les millors hores per menjar, doncs, seria l'esmorzar. Cap a quina hora, més o menys? Molt d'hora al matí és bo?
Bueno, l'ideal és deixar 12 hores des de la nit fins a l'esmorzar. Seria l'ideal.
D'acord. D'acord, 12 hores de marge.
Sí, com de dejú, no? Perquè també l'intestí, tot això, faci el sistema de reparació, també. S'ha de deixar descansar.
Clar, clar, clar. I, clar, els hàbits per evitar, per exemple, doncs, aquests atracones, no podem dir, de si ens ve, per exemple, de gust menjar dolç o menjar alguna cosa que no sigui tan saludable entre hores, quina seria la fórmula per tal d'evitar que caiguem en aquesta trampa?
Primer de tot, no? Si volem fer una dieta o una pauta d'aprimament, deixar la bàscula, no?, fora, ja que moltes vegades, no, el estar passant-nos és el que fa que tinguem més ansietat. Llavors, primer de tot, no, és intentar crear hàbits de vida, però no només alimentaris, sinó moltes vegades també hàbits físics i emocionals, no, que es puguin mantenir en el temps. Perquè és el canvi. Hem de buscar aquesta flexibilitat, no? Si fem una dieta molt estricta, aquesta restricció sí que farà baixar de pes, no? Però moltes vegades després, quan tenim un aliment prohibit, precisament el que fa, no?, és que tinguem més ganes i més sentiments per menjar aquest aliment. I moltes vegades, quan el mengem, no?, esto de por un dia no passa nada, no?, després fa que ja tinguem aquest atracó. Llavors seria important, no?, pues això, flexibilitat. És a dir, l'ideal, pues, cada dia, no?, seria menjar aliments de qualitat. Que si un dia vas a la cafeteria i menges un croissant, una pasta, una magdalena, no passa res, sense culpa. Després seria un hàbit i ja està.
Uh-huh. I com és que sempre ens ve la gana quan és la nit, quan ens relaxem, acabem de treballar i ens sentem, per exemple, al sofà i en la tele, i allà és quan, doncs, ens ve de gust tot això?
Bueno, precisament per el que hem parlat abans, no? Per aquest sistema de recompensa, no? Aquesta gana hedònica de, bueno, simplement menjar per plaer, no? És com, me lo merezco, no? O... Uh-huh. I per les males també planificació moltes vegades, no? Els hàbits de rutines, d'horaris, d'arribar tard... Jo penso que el 95% és la planificació. Si tu ja tens la planificació del sopar, potser és més fàcil, no?, que arribis amb més organització i menys aliments de més qualitat.
D'aquesta manera, la planificació seria importantíssima, no?, en aquest aspecte, per seguir la rutina alimentària.
Es poden deixar fetes algunes preparacions, per exemple, alguna crema de verdures, o també tindrà... També hi ha moltes verdures així com de... No? Que venen en llauna de cristal, menjar, per exemple, espàrrecs, o tindrà també al congelador revoltillos de verdures i tot això. Cosetes mm-hmm. molt ràpides que ens facin que en 5 minuts ja tinguem el sopar llest.
Mm-hmm. Doncs Mireia García, nutricionista i dietista del Centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests consells, aquestes dades importants pel nostre dia a dia. I si piqueu entre hores, doncs ja ho sabeu, amb aquests consells de la Mireia, doncs segur que ho podrem fer de manera saludable i sense cap problema per la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Continuem d'aquí no res per parlar de pasta. Continuem parlant de menjars, perquè de pastes n'hi ha moltes. I de la creació de plats, encara més. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¡Hemos ganado!
Me gusta que se tome en serio el deporte.
¿Sabes que hay que tomarse en serio, papá? La neumonía. He ido al pediatra y tú deberías visitar a tu médico.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario para prevenirla. Neumonía. Tómatela muy a pecho. Información de Pfizer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si sou amants de la pasta, el que ve ara us agradarà moltíssim. Hi ha moltes opcions diferents per menjar pasta i avui volem descobrir les més comunes. Ho farem aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem d'un menjar que a mi especialment, i segur que a tots vosaltres, us encanta, i és de pasta, concretament de la història de la pasta i de com cuinar-la. Parlem d'un llibre, d'una guia, que ens explica d'on ve la pasta, què és, com la podem menjar, els ingredients necessaris que hem de tenir per tal de cuinar-la i alguns termes essencials de cuina, així com anècdotes, com per exemple que es creu que la pasta carbonara és un dels plats més cuinats del planeta o que s'estima que cada any es consumeixen 14.000 milions de plats de pasta a tot el món. Tot això, com comentàvem, ve explicat en el llibre de Steven Guarnaccia amb receptes de Heather Thomas. I parlem avui amb Pedro Martín Caro, de l'editorial Faidon Espanya, que és l'editorial del mateix llibre. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la pasta existe desde hace siglos, ¿no? Y nos gusta muchísimo a todos.
Yo creo que sí, o sea, la pasta, en el libro al principio se hace una pequeña introducción de la pasta y se cree, o sea, mucha gente cree que viene de China, ¿no? Que Marco Polo la trae de China del siglo XII y evidentemente como en Italia hay unas circunstancias climáticas perfectas para ella, se desarrolla. Hay gente que cree que esta historia es falsa y que en Italia se comía pasta en el siglo IV antes de Cristo. A mí esto ya me parece un poco fuerte. Pero efectivamente, yo creo que lo que podemos asegurar es que desde el siglo XII la pasta se ha empezado a comer asiduamente en Italia y de ahí se ha exportado muy rápidamente al resto del mundo. Y en China, evidentemente, se lleva comiendo muchos años antes.
¿Y por qué se llama así? ¿Por qué se llama pasta? ¿Y cómo es que hay tantos tipos diferentes de pasta?
El nombre de la pasta, pues la verdad es que no sé exactamente por qué se llama pasta. Yo creo que es por la textura, ¿no? Y la densidad. Y yo creo que hay muchas formas de pasta porque cada forma de pasta le va bien para un tipo de salsa.
Claro.
Entonces, lo que se cree es que históricamente habría habría espagueti, fettuccini, igual penne, ¿no? Más o menos. Y de ahí, cuando los cocineros de pasta pasados empezaron a jugar con ella, se dieron cuenta que hay salsas que es bueno que resbalen sobre la pasta, hay otras que es bueno que el contenido lo envuelva, hay otras que tienen unas formas rugosas para que la salsa se quede pegada, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final la pasta y las formas es un juego, ¿no? Y es lo que hemos intentado contar en el libro, ¿no? O sea, en el libro contamos 35 formas de pasta diferentes y contamos pequeñas anécdotas graciosas sobre cómo surgen y luego viene una receta que el adulto puede hacer con el chaval.
Claro, en el libro ahora hablabas, ¿no?, de estos 35 tipos de pasta que hay para descubrir y disfrutar, que podemos hacer perfectamente en casa, ¿no?, que tenemos ahí todos los ingredientes y todos los procedimientos para seguir y hacerlo nosotros mismos. Y una de las anécdotas que sale, como antes comentaba, es que la pasta carbonara es uno de los platos más cocinados del planeta, ¿no?
A mí me pareció uno de los datos más curiosos, porque sinceramente, personalmente, no me gusta nada la carbonara.
Fíjate, ¿no?
No, y porque pensé que iba a ser más la pasta con tomate.
Sí.
O sea, pensé que iba a ser la pasta con tomate o si me apuras una boloñesa. Pero bueno, lo interesante también cuando haces estos libros es que tienes ciertos clichés en la cabeza y se te quitan. A mí otras anécdotas que cuentan, que no sé si es verdad, pero por ejemplo la pasta de C, ¿no?, que es la pasta de letras, dicen que surgió totalmente, se cree que surge por accidente, ¿no?, que en una fábrica estaban haciendo pasta y de repente por error salieron unas figuritas con la letra C y el dueño dijo, ¿no?, Eureka, voy a hacer un abecedario de pasta, ¿no? Uh-huh. O el tortellini, que se cuenta que es un homenaje al ombligo de la diosa Venus. Y de hecho hay un pueblo en Italia donde todos los años celebran con una especie de teatrillo este nacimiento de esta forma de pasta. Pero la verdad que el libro yo creo que tiene gracia en ese sentido, ¿no? Que es cocinar pasta. Se cuenta cómo hacer pasta en casa. Evidentemente hay que tener harina, huevo y agua, pero hay que tener la máquina, ¿vale? Que la máquina es del siglo, ¿no? Es que la primera máquina es del siglo XVIII para hacer pasta, porque antes había que hacerlo a mano y era muy trabajoso. Pero una vez que tengas esta máquina, puedes hacer tu propia pasta, puedes hacer tus propias formas y puedes hacer cualquier receta. Y si no, evidentemente te compras la pasta en su forma directamente.
Y el libro, además, también está bastante enfocado, ¿no?, a los niños, a las niñas también, sobre la pasta en general, ¿no? Para que también les guste. El libro es como un cuento, ¿no? Si tenemos la suerte de poder verlo, ¿no? De poder echarle un ojo. Está muy enfocado a con lo que es el diseño a niños, niñas, para que también aprendan, ¿no? A hacer pasta, a cocinarla y también a tener esta creatividad, ¿no? Para decorar estos platos, ¿verdad?
Claro, efectivamente. La idea era hacer un libro de cocina para niños que fuese divertido. Esa es la idea primigenia, ¿no? Porque cada vez yo creo que los niños de hoy cada vez ven cocinar menos en casa y se está perdiendo un poco lo que es el acercamiento a la cocina, ¿no? Llevamos vidas todas muy complicadas, entramos, salimos y no tienes tiempo, ¿no? Y el niño cada vez pierde esto. Entonces, una vez que decidimos hacer un libro de cocina divertido, pensamos, la pasta se come en todo el mundo y la pasta es divertida por las formas que tiene y normalmente a casi todos los niños del mundo les gusta, ¿vale? Porque este libro lo hemos hecho en español para salir en inglés, para salir en francés y se han vendido coediciones en otras lenguas. Una vez que tuvimos la idea de que iba a ser un libro sobre pasta y divertido, buscamos el ilustrador y el que nos podía hacer esta idea, y es Steven Guarnacha, que también me parece un tipo excelente, fue y es profesor de la Parsons School of Design en Nueva York y tiene una ilustración que a mí me parece muy cercana, muy divertida a la hora de hacerla. Y luego ya fue encontrar a la persona que nos diese la receta, que fuesen nutritivas y que fuesen de fácil, medio y difícil, para que el libro pues tenga recetas muy fáciles y tenga otras más complejas. Y es así más o menos como hemos montado el libro, un libro que sea divertido para el niño, que se pueda leer, como dices, que tenga cada día que se vaya a hacer una receta, pues tenga esta primera parte de leer la historia, que funciona como un cuento, y luego la parte divertida de vamos a cocinar y sobre todo vamos a comernos luego la receta, que está buenísimo.
Exacto. A todos, como ahora decías, nos gusta la pasta, es raro, ¿no?, que a alguien no le guste. Y también pues hay muchas habladurías, ¿no? Por ejemplo, de que no es bueno comer mucha pasta, que es mejor tal tipo de pasta. Bueno, muchísimos comentarios, ¿no?, al respecto. Vosotros, ¿no?, teniendo en cuenta las recetas saludables de la autora, ¿no?, de Faidon Hyder Thomas, supongo que también habréis consultado esto en el libro y también explica, ¿no?, si es saludable o no, en este caso, comer pasta, ¿no?
Bueno, nosotros no solo decimos, nosotros evidentemente pensamos que es saludable comer pasta porque hacemos un libro que es enteramente de pasta. Lo que entendemos es que hay gente que le puede sentar mal la pasta. Entonces, hay muchas recetas que van con una nota para hacer una versión vegana, utiliza un queso currado vegano.
Claro.
O si quieres hacerlo sin gluten, cómprate una pasta sin gluten, ¿no? Entonces, esto evidentemente se tiene en cuenta, porque yo creo que más que si la pasta sienta bien o sienta mal, yo creo que es que hay gente a la que le sienta muy bien y hay gente a la que le sienta mal y todo.
Y hay muchas opciones.
Y hay muchas opciones. Entonces, lo que hemos intentado es hacer un libro para que al que no le siente bien la pasta pueda hacer recetas de este libro y le sienten estupendamente bien, porque tiene estas notas de cómo hacerlo para eludir los ingredientes que te pueden sentar mal. Porque evidentemente lo que queremos es que la gente disfrute con el libro, no solo leyéndolo, sino cocinando y comiéndolo. ¿Sabes? La idea ideal es hacer las tres cosas.
Exacto. Y Pedro, ya para acabar, ¿cuál es tu plato de pasta favorito?
A mí me gusta la pasta con verdura,
¿ah?,
generalmente. Entonces, me suelen gustar las recetas que llevan verdura. Entonces, hay un tortellini con salsa de diosa verde, que como digo, que viene de... que tiene piñones y brócoli y espinaca. Yo sé que a priori no suena.
No me lo hubiera imaginado, la verdad.
A priori no suena como una exquisitez, pero son estas pastas a mí las que más me sorprenden del libro. Uh-huh. ¿No? O sea, porque todos conocemos una lasaña de carne. No sé,
claro,
qué.
Al final.
Pero son estas pastas que en el fondo hace que, bueno, pues que tu hijo, tu sobrino o el chaval que tengas coma brócoli, coma piñones. Y generalmente están mucho más buenas de lo que parece.
Sí, a mí también me gustan, tengo que decirlo. No es la primera opción que se me ocurriría, pero me gusta. Pues Pedro Martín Caro, de la editorial Faidon España, muchísimas gracias por hablarnos de este libro, de la historia de la pasta y cómo cocinarla. Seguiremos. Yo ya tengo el libro, tengo que decir, y ya he empezado a ojear así un poco por encima y compraré los ingredientes para ponerme a ello, para ponerme este fin de semana a cocinar la pasta y a disfrutar de todos estos platos y de todas las opciones que nos brinda el libro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Unió Esportiva d'Horta està demostrant ser una de les entitats esportives amb més sensibilitat cap a les persones amb discapacitat, amb la creació d'un equip de waterpolo adaptat en el qual poden participar totes aquelles persones amb capacitats diferents, tant psíquiques com físiques. S'entrenen cada divendres al migdia i volen que tots aquells que vulguin puguin provar l'esport del Waterpolo Ability. Així és com es coneix amb aquest nom, oi, el Waterpolo. Parlem amb el Josep, que és el seu entrenador. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Amb aquest nom es coneix, oi, amb Waterpolo Ability.
Ah, exacte, es coneix amb el nom de Waterpolo Ability, que va començar en Itàlia i es va estendre aquí a Catalunya.
I com és aquest waterpolo adaptat? Per què rep aquest nom?
Rep aquest nom perquè els entrenadors i les regles les hem d'adaptar amb el jugador. És a dir, que els jugadors tenen unes capacitats diferents i hem de treballar sobre... cada jugador té que adaptar amb ella, no? Per això és ability. És descobrir habilitats i fomentar que ells puguin participar en un esport difícil, dur, però al mateix temps els serveix per demostrar que ells tenen una constància i tenen unes quietuds que poden arribar a fer aquest esport.
I aquesta secció, aquest waterpolo ability, es va crear, si més no, al gener, oi?
Sí, el gener d'aquest any, tot just el van crear a la Unió Esportiva Horta. Prèviament havien començat fa 3 anys amb la Federació Barcelona, però a la Unió Esportiva Horta van començar el gener i hi ha més esportistes amb una discapacitat amb una salut mental, va? I dirigint més a ells. Tenim més jugadors de salut mental que no de físics.
Clar. T'anava a preguntar, què és el que pateixen aquestes persones? Què és el que tenen?
Què tenen? Doncs des d'ansietat, depressions, fins a tot, fins a algun síndrome de Down i tot. T'has adaptat. Jo com a entrenador, per exemple, si tinc un jugador que potser entén una paraula, no li puc dir neda i xuta. No? I tinc que dir primer neda, perquè si dic neda i xuta no ho entendrà. Dic neda i després com arriba el moment li tinc que dir xuta. No? I això m'haig d'adaptar amb tots els nivells. Cada persona és un món. Hi ha l'entrenador i hi ha molta experiència que ara sapiguem a on pots arribar cada persona.
Clar. I quants jugadors en total formen aquest equip?
Doncs estem al voltant d'uns 15 jugadors, però variable, no? A vegades són 12, a vegades són 14, a vegades són 10, una miqueta variable.
Són homes i dones, no? Més o menys equilibrat el nombre?
Doncs falten unes miquetes més de noies, però sí que en tenim quatre noies i bueno, caldria que alguna noia més també s'apuntés.
Vingués.
Però sí, una miqueta cridat també és.
I des de la Unió Esportiva Horta, doncs fa molts anys, no?, que teniu clar que volíeu fer això, però fins al gener no es va donar el cas, encara no ho havíeu pogut fer, i suposo que una satisfacció enorme, no?, quan ja vau poder crear aquest equip per totes aquestes persones que volien jugar al waterpolo, igual que moltes altres, i que fins ara no es podia.
Sí, va ser una enorme satisfacció. El club em va comunicar, perquè jo estic dintre com a tècnic en categories inferiors, sabien que jo estava involucrat en el Monarity, em van dir que si volia participar, i no vaig dubtar. Jo estic també com a voluntari en aquest món, va? I no vaig dubtar en cap moment, eh? També estic afectat directament en aquest món, perquè jo també tinc moltes cosetes, i em vaig estar absolutament identificat i no vaig dubtar. Vaig entrar i allà anem, i varen començar 4, i ara som, ja t'ho dic, al voltant de 15 i estaran creixent.
Uh-huh.
L'objectiu és que els clubs es conscienciïn que tenen que tenir seccions d'aquest tipus. La societat també. Està molt bé. Ells van a tallers on aprenen coses, vale? Estan molt bé, però com l'hora de waterpolo no hi ha res. Ells aquí, quan venen, tenen pensaments positius, no ho aconsegueixen altres tallers, sí que tot pot estar lligat i tot té que anar a una. Però l'activitat de waterpolo crec que és una cosa nova, els metges, la societat, hauria que ser conscient, inclús potenciar-ho. Parlem molt d'esponsors, eh? Els esponsors estan a nivell de grans clubs i tal, però per què no crear un esponsor social per ajudar aquests col·lectius?
Clar. Està claríssim. Sí. Està claríssim que s'ha d'ajudar aquests col·lectius i que al final, doncs, si volen fer un esport, l'han de fer igual que qualsevol altra persona. I que es creïn aquests clubs, aquestes seccions o aquests equips a part, doncs també va molt bé. Ara mateix, Josep, em comentaves que et sents identificat amb ells, que ets el professor, però que també paties en primera persona doncs moltes de les coses que a ells els hi passen, no? Què és el que a tu et passa i com t'has sentit tu també en aquest món?
Bueno, doncs a mi, desgraciadament, des de fa un any, soc víctima d'un suïcidi, va? Això vol dir que tinc pensaments negatius, que el dia a dia m'acosta molt, que tinc patiment, bueno, i és una miqueta també el que els passa a ells. Però sí que vull viure, sí que vull tirar endavant, sí que necessito estar en un grup amb ells o amb altra gent, i tinc il·lusió, bueno, tinc il·lusió. Vull recobrar aquella il·lusió que tenia abans.
Uh-huh. I aquest esport, el waterpolo, doncs és com una força, no?, per tu, per tirar endavant. I qui més, qui millor que tu, no?, per aconsellar a tots aquests jugadors a seguir endavant com ho fas tu, no? Us alimenteu mútuament amb la vostra energia i tireu junts endavant com un equip, oi?
Ah, exacte. Sí, tots som una família. Tots ens ajudem. Pensa que quan juguem, és maco de veure, i estima que els mitjans televisius o el que sigui no donin importància a això. Nosaltres quan entenem, quan fa un gol, aturem el joc i aplaudim tots. Va? No importa qui fa el gol, qui guanya. Importa el moment de gaudir i de mostrant-se una miqueta propers uns als altres. També vull dir amb això que jo vaig començar aquesta activitat, però en el club, la Unió Esportiva Horta, es va afegir un amic meu, que es diu Jaume Nogueroles, que ell fa d'entrenador dins de l'aigua. Jo estic a fora, dirigint, i fa una ajuda impressionant. I entre tots dos, crec que estem fent una tasca molt bona. No sé, els jugadors s'ho passen bé, veus que el carrer no plega, que és la seva activitat per feina de la setmana, que tots estan esperant que arribi aquest moment, que es pensaven que no podien jugar a waterpolo i poden jugar a waterpolo tots.
Exacte.
Va? I es tracta de que som persones amb altres funcions diferents de les nostres, habilitats, va? Però que sí que la tenen inclús d'altres superiors a una persona, vull dir, no té res a veure que no puguin fer esport.
Uh-huh.
I la Unió Esportiva Horta ha estat impressionant, s'ha volcat amb ells, fa una feina social impressionant aquest club, va? ja volien nosaltres estar al seu alçada. Mm-hmm. Que tenen un premi de, com a millor consorció de Catalunya, mira què et dic.
Doncs Josep, entrenador del Waterpolo Ability, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta feina que feu, també la seva experiència personal i per servir d'exemple cap a tots aquests jugadors. Ara, de fet, parlarem amb un d'ells, no? que és l'Òscar, així que moltíssimes gràcies, Josep.
A tu, Mar, gràcies per atendre'ns i necessitem això, que els mitjans, que els mitjans ens recolzin i sobretot molta ajuda i ens, entre tots, veurem que aquest col·lectiu se surti endavant, que és el lloc que es tracta.
I tant que sí. Gràcies.
Gràcies.
I com comentava, doncs tenim també a l'Òscar, que és un dels jugadors d'aquest equip de Waterpolo Ability a la Unió Esportiva d'Horta. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara hem escoltat tot això que ens ha explicat el Josep, també la seva experiència personal. En el teu cas, com ho vius, això?
Doncs mira, per nosaltres ha sigut una experiència molt positiva. Nosaltres portem des del gener que es va proposar fer un equip de waterpolo. En el nostre col·lectiu era una mica com impensable, no? El waterpolo és un esport molt dur. Nosaltres fem esports molt tranquils. I, bueno, el Pitu ens va acollir molt bé, amb el seu company Jaume, i hem estat entrenant durant aquests mesos i estem evolucionant molt bé. Mm-hmm.
Perquè tu, Òscar, també tens, per exemple, el mateix problema que té el Josep, tens, per exemple, ansietat, depressió, què és el que pateixes?
Sí, jo tinc diagnosticat depressió crònica i ansietat permanent.
Mm-hmm.
Llavors, pues, bueno, és...
Sí, digue'm. Sí,
és una manera de viure complicada perquè tens altibaixos i el fet de poder fer esport ens ajuda molt.
Clar, imagino que amb l'esport, amb el waterpolo, teniu doncs aquest moment, no?, els divendres, per posar la ment una mica en blanc, per distreure-us d'aquests pensaments que teniu. I també, no sé si, per exemple, tu en el teu cas, us havíeu trobat amb traves a l'hora de voler fer un esport i no poder per no trobar un equip, no?
De fet, ni tan sols pensàvem, no? Ni tan sols pensàvem que poguéssim arribar a poder formar part d'un equip així, no? Nosaltres, doncs, alguns ens coneixíem d'abans, fèiem activitats en una fundació, alguna activitat esportiva, com anar a caminar, algun molt tranquil.
Uh-huh.
I va sortir aquesta proposta i, per curiositat, uns quants vam decidir venir. I, bueno, el nostre feedback amb els altres companys ha fet que hagin volgut venir a provar. Alguns no han aguantat perquè és un esport dur, però les persones que han volgut quedar-se, com deia el Josep, estem desitjant que arribi el divendres per anar a fer un cafè abans de l'entreno, l'entrenem i, bueno, ens ho passa molt bé.
Mm-hmm. Clar, no només feu que aquest equip i aquest esport funcioni dins l'aigua, sinó que també feu equip, com ara explicaves, fora de la Unió Esportiva. Us aneu a fer aquest cafè que explicaves abans de començar.
Exactament.
Aquesta relació entre vosaltres també deu ser molt important i abans, ara mateix, no, deies que molts us coneixíeu d'abans, que ja teníeu històries compartides, i trobar gent igual que tu, doncs deu ser una satisfacció, no?, per tots vosaltres.
Sí, exactament. Exactament. Sí, no tan sols, pues, això, pues, fer l'entreno o fer el cafè. Bueno, ens han proposat, per exemple, a principi de setembre, vam fer una sortida a Palamós tots, vam jugar una mena de campionat allà a Palamós, un beach, Waterpolo Beach, o era un campionat en el que participaven equips de tot el món, i ens van convidar nosaltres com a Ability, i vam jugar un partit amistós amb el Club Natació Barcelona, amb l'equip Ability del Barcelona. Mm-hmm. I sí, pues, és una de les nostres millors teràpies.
Clar.
El waterpolo s'ha convertit en una de les nostres millors teràpies. De fet, hi ha gent que s'ha incorporat fa poc, que potser... Jo sempre l'havia vist molt trista, molt apagada, i és estar a la piscina, estem allà amb els companys i bueno, així canvia la cara, saps?
Clar.
Canvia la cara i actitud positiva i bueno, sortim d'allà reventats, perquè és un esport dur, és el Pito ens dona, el Josep ens dona molta canya, i però bueno, el que et dic,
amb ganes de superar-vos al final. Sí, sí. Exacte. I clar, ara m'explicaves això, no?, d'aquestes visites, aquestes sortides que feu, però també feu competicions com a tal?
Mira, hi ha una competició a Ability, a Catalunya, hi ha diversos equips, està a Barcelona, a Terrassa, a Sabadell, hi ha diversos equips a Ability a Catalunya, entre ells sí que fan competició, però nosaltres ara fa poquet que hem començat, ens portem des del gener, encara no estem per competir, som un equip que ens passem bé jugant entre nosaltres, però encara no estem per a fer competició.
Però voldríeu, no? Voldríeu competir, per exemple? Teniu aspiracions, no? Veieu el futur i dieu, volem aconseguir això.
Segurament, sí, potser d'aquí un any o així. I sí que podem fer... Sí que fem partits amistosos, per exemple, no? Mm-hmm. És a dir, per exemple, amb el Club Natació Barcelona ens ajuntarem els dos equips i barrejarem els equips, el Josep farà dos equips barrejant els dos equips i farem un partit amistós, per exemple, aquí al Club Esportiu Horta.
Que bé, doncs, Òscar, tot sí. Això que ens expliques i que serveixi per lliurar-vos la ment, per sí. distreure-us i que tingueu aquestes ganes de viure, no?, i recupereu una mica la il·lusió amb aquest esport, amb tots vosaltres, no?, fent pinya i fent equip. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Tant de bo aquí un temps ja estigueu preparadíssims i amb moltes ganes de competir i de tirar endavant. I gràcies, doncs, per explicar-nos-ho, per parlar amb nosaltres i donar veu a això, que molta gent segur que també passa pel mateix i té pensat, doncs, poder apuntar-se. Gràcies, Òscar.
Sí, això mateix. Jo animo a qualsevol persona que tingui un grau mínim de discapacitat que passi un dia pel club, que pregunti pel Pitu, que és el Josep, nosaltres li diem Pitu, que és el seu nom de batalla, i que vingui un dia a provar, que vingui a mirar i que segur que fem feix a l'equip.
Gràcies.
També per donar veu, per donar-nos veu i per fer aquest seguiment.
Que vagi molt bé, Òscar. Merci.
Moltes gràcies.
I d'aquí una estona presentarem també una història humana, emotiva en aquest cas, perquè es tracta d'una pacient de càncer de mama metastàsic que ha participat en la cursa de la dona d'aquest any.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Bueno, superada la investidura, Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas, y en concreto de uno, de Puigdemont, que puede salir mal.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Sara és una pacient de càncer de mama metastàsic i avui ens explicarà la seva història aquí, al matí del cap de setmana.
Diumenge passat, dia 12 de novembre, Barcelona va acollir l'última cita de la cursa de la dona 2023. Hi va ser present la M que falta, un moviment que busca visibilitzar el càncer de mama metastàsic i canvia la conversa al voltant d'aquesta patologia crònica que no té cura i que genera un gran impacte per les pacients. Un moviment que ha estat posat en marxa per l'Associació Espanyola del Càncer de Mama Metastàsic, les representants de la qual van estar presents a la carrera i amb la que avui volem parlar, concretament amb una pacient i també representant de l'Associació de Càncer de Mama Metastàsic a Barcelona, la Sara Cervelló. Sara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per donar-nos espai i veu.
A vosaltres per voler participar. Clar, Sara, tu, per exemple, què és el que has tingut o el que tens? Explica'm una mica la teva història.
Pues mira, jo ara mateix tinc 40 anys. Amb 37 anys em van diagnosticar un càncer de mama metastàtic, és a dir, estadi 4, en ossos. I, bueno, òbviament estava fora de tots els programes de cribatge i de totes les estadístiques, però, bueno, és un impacte molt gran, perquè ja no és un càncer de mama que té un pronòstic bastant bo a dia d'avui, en el sentit que hi ha una tasa de supervivència de 5 anys molt alta, sinó que és una enfermedad que, com ben dius, no té cura. Ara mateix el que ens ofereixen són tractaments que intenten una mica frenar la progressió, no?, de l'enfermetat, però que cada X temps pues, el càncer genera resistència i hem d'anar canviant tractaments. Llavors és una situació bastant complicada perquè, bueno, genera moltíssim malestar, moltíssima duda sobre el que passarà i això pues, és difícil de gestionar.
Clar. Què implica el teu diagnòstic?
Implica que ara mateix no hi ha una cura, vale? Jo et donaré unes quantes dades perquè us situeu. El 30% de les pacients que tenen càncer de mama desenvoluparan metàstasis, una recaiguda en forma de metàstasis, i el 5 o 6% de pacients, com és el meu cas, debutem directament amb aquesta enfermedad. Llavors, òbviament, el pronòstic no és bo perquè realment no hi ha una cura, ¿vale? Però sí que és cert que actualment la investigació ens està permetent cada cop més augmentar la supervivència i també augmentar la qualitat de vida, que és un punt també molt important per nosaltres, que tenim metàstasis, de vegades metàstasis dels ossos, que fa molt de mal, o als pulmons, que també poden tenir les seves seqüeles. Però, bueno, també els tractaments no són gratuïts. Jo sempre dic que tenen peatge, no?, perquè tenen una sèrie d'efectes secundaris pues que a vegades són molt durs, no?, i és amb això en què hem de conviure.
Exacte. Ara mateix ho comentaves, no?, aquests efectes secundaris i la importància d'aquests tractaments que, encara que no té cura, doncs, a poc a poc van allargant una mica el que és aquest procés tan dur, no?
Correcte. Nosaltres el que demanem des de l'associació és més investigació per a més vida, és el nostre hashtag, el nostre lema, i el demanem mitjançant pues, bueno, aquesta campanya de la M que falta, és una campanya de visibilització de la triple M, no?, de mujer, no?, de dona, uh-huh, de mama i de metàstasis, perquè actualment pues, bueno, la conversa a nivell social i polític ha d'anar en aquesta via. És a dir, s'ha de posar el punt de mira sobre la metàstasis, perquè al final són les pacients les que no sobreviuen en realitat, no? És a dir, el càncer de mama actualment pues, estem entorn d'un 89-90% de supervivència a 5 anys, però les que tenim metàstasis són les que realment necessitem més investigació, necessitem aprovació de fàrmacs de forma àgil, perquè el que no pot ser és que nosaltres sapiguem que hi ha un fàrmac que ha demostrat benefici, que l'Agència Europea l'hagi aprovat, i que aquí a Espanya pues, trigui una mitjana de 600 dies en arribar a la pràctica clínica, no?, a que un pacient pugui rebre aquesta medicació a l'hospital, perquè no tenim aquest temps. Llavors és molt important aquests dos punts, la investigació però també la finançació dels fàrmacs més innovadors.
I tant. I tant. I tu, Sara, per exemple, com afrontes el dia a dia? Com afrontes també el futur a curt termini?
Bueno, jo, òbviament, en un primer moment, el diagnòstic és un impacte molt gran per les pacients. Jo tinc l'honor, no, de tenir un grup de companyes aquí a Catalunya i nosaltres tenim grups de suport a tota Espanya, no? Però això m'ajuda molt, el tenir altres companyes que han passat o estan passant per lo mateix que jo i poder amb elles parlar amb llibertat, vale? I bueno, encara que inicialment l'impacte és molt fort, perquè jo tenia una nena de 2 anys quan em van diagnosticar, imagina't, no? Jo vaig pensar, em moro ja. Mm-hmm. I la realitat, doncs, gràcies a la investigació a dia d'avui no és aquesta, vale? Sí que és cert que intento mantenir una perspectiva d'aquesta realitat que m'ha tocat viure i entendre que estic en un país on tinc accés a medicaments, a tractaments, a bons equips mèdics, tot és millorable, òbviament. També tinc accés aquí a Barcelona a assajos clínics que em permeten accedir a tractaments que potser encara no estan finançats. Intento també, pues, bueno, viure el dia a dia, perquè al final és el que tenim garantit. Ningú et garanteix el dia de demà, no sé com serà, però adelantar-me tampoc m'ajuda molt a poder disfrutar de l'aquí i l'ara.
Ja. Sí, sí, el fet de tenir aquesta criatura de 2 anyets segur que dona molts ànims i també molt suport per tirar endavant.
Sí, la veritat és que sí. Jo quan em van diagnosticar pensaven que era un càncer de mama i vaig pensar en el treball, però quan em van dir que l'extensió estava als ossos, que tenia un estadi 4, el primer que vaig pensar és en la meva filla, que jo la volia veure créixer. I la veritat és que jo ara mateix aspiro a morir amb càncer, però no de càncer. És el meu objectiu.
Mm-hmm. Quin exemple de vida, Sara, ens dones? I clar, per tal de donar visibilitat a aquesta malaltia, doncs, com el diumenge, es va fer aquesta cursa, no? Aquesta cursa de la dona 2023, com cada any que es fa, i fomentar també una de les coses que és molt important, que ara deies que teníeu aquest grup de suport entre vosaltres, però fomentar la conversa, no?, i sobre el càncer de mama metastàsic, perquè encara hi ha molta gent que no sap què és, no?, que no el coneix i que no està del tot conscienciat, oi?
No, malauradament hi ha molta gent que es pensa que el càncer de mama és un càncer bo, que és un anyito i ja està, però la realitat és que el càncer, qualsevol tipus, encara que sigui un estadi 1, és un mal tràngol que realment només el sap el que el viu i la seva família. Llavors, quan tens una metàstasi que diuen que no té cura, imagina't, no?, jo amb 37 anys, pues és molt dur i la veritat és que necessitem el recolzament de la societat, que la societat sigui conscient, perquè a partir d'aquí es pot fer pressió perquè hi hagi un compromís polític real sobre la necessitat d'invertir en investigació i agilitzar tot el que siguin els tràmits burocràtics perquè els pacients tinguem accessos a aquests tractaments, a les noves tecnologies que permeten un diagnòstic molt més personalitzat, molt mm-hmm. més precís, vale? I tot això requereix que el diàleg estigui sobre la taula. I aquesta M que falta, no?, realment, sigui visible i la gent es comprometi a el que serà, bueno, l'epidèmia del segle XXI, que és el càncer, no?, i realment s'ha de fer una inversió i un compromís molt important en aquest sentit.
I tant. I sobretot també, no sé com ha sigut, per exemple, en el teu cas, però la detecció, oi?, la detecció precoç en aquest cas, no?, una mateixa analitzar-se i veure si alguna cosa no funciona bé, no?
Correcte. Jo m'agrada molt parlar de detecció precoç per un costat i reducció del risc per l'altre. I quan parlem de detecció precoç tenim 2 eines que encara i que no són infal·libles ens poden ajudar molt, que són l'autoexploració, i per això és molt important que les dones prenguem la iniciativa de conèixer els nostres pits i de fer palpacions i saber com es fan aquestes palpacions, i després adherir-nos als programes d'activatge. Aquí a Catalunya som entre els 50 i els 69 anys, amb mamografies cada 2 anys. Podríem parlar de si es poden millorar aquests programes, vale? Òbviament, però són dos eines molt importants que tenim ara mateix. I després el tema de la reducció del risc i lligant una mica amb el tema de la carrera de la dona, no? Hi ha una sèrie de factors que ens permeten reduir el risc. No és que no revenguin 100%, però l'exercici físic seria un factor que ens permet protegir-nos i reduir el risc de patir un càncer de mama. Llavors hi ha una sèrie de coses que nosaltres podem fer per reduir el risc.
Mm-hmm. Igualment, el diagnòstic, la patologia, podem dir, està allà, no? I no et garanteix cap seguretat el fet de fer això, malauradament. Però
malauradament,
encara
no,
així...
Jo tinc companyes que tenien molts bons hàbits, i és a dir, hi ha coses que... Bueno, hàbits o factors que són modificables i factors que no són modificables. Llavors, el que sí és... Jo l'entenc com si fos una loteria, no? O sigui,
exacte.
Quantos menos boletos compres, menos probabilitat. Però això no garanteix, evidentment, que no tinguis un càncer en algun moment de la teva vida. Per això et deia que és l'epidèmia del segle XX i que hi ha molt per fer, a part del que nosaltres puguem fer com a individus, hi ha molt per fer a nivell social, polític i a nivell d'investigació, òbviament.
Doncs sí. Doncs Sara Cervelló, pacient i també representant de l'Associació de Càncer de Mama Metastàsica a Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, per conscienciar-nos també de la importància de, sobretot, recolzar el que és aquesta patologia, aquesta malaltia, i donar els recursos, tots els recursos possibles, perquè molta gent ho pateix, ho acabarà patint, i doncs la salut és el primer, és el més important, està claríssim.
Sí,
Sara, gràcies, i tant de bo aquesta no cura sigui el més agradable possible i a poc doncs puguis també anar avançant amb els anys, veient créixer a la teva filla que tant desitges, i tot aquest camí tan dur sigui algo més positiu, si podem dir.
Pues moltes gràcies per donar veu a aquesta, o posar sobre la taula aquesta EMA que falta de metàstasis, i esperem que sí, que hi hagi un compromís real i que puguem avançar per una cronificació de la nostra malaltia i, per què no, somiar amb una cura.
I tant. Gràcies, Sara.
Vinga, bon dia.
A finals de novembre coincidim que ja és Black Friday i comença també la campanya de Nadal. Per això són moltes les persones que aquests dies es preparen per presentar el seu currículum i optar nombroses feines i guanyar-se així uns calarons de cara a les festes. Avui, per ajudar, si pot ser, a totes elles, volem parlar sobre com s'ha de fer un bon currículum per tal de tenir èxit en aquesta selecció. Parlem amb la professora de EAE Business School, la Blanca Ballester. Blanca, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, normalment podem dir que acostuma a ser gent jove, no?, la que es presenta en aquestes campanyes de Nadal, de Black Friday, del Cyber Monday, per exemple.
Sí, efectivament, normalment el perfil de persona que està buscant treballar en aquestes èpoques tan puntual és un perfil de gent jove, que en aquests moments potser està estudiant i que vol, com tu has dit, guanyar-se un marge i uns calerons en aquestes èpoques, no?, que hi ha bastanta feina.
Mm-hmm. I clar, a l'hora de fer un currículum, per exemple, ens hem de parar a pensar, no?, i saber perfectament quina és la feina a la que vols aspirar, i a partir d'aquí doncs dissenyar-lo a mida, no?, en funció de la feina, com deia. Què és el que recomaneu vosaltres?
Bueno, efectivament, encara que es tracti de gent més jove, potser la que busca treballar en aquestes èpoques, hem de partir de la base de que no hi ha fórmules màgiques a l'hora de presentar un currículum i optar a aquest tipus de contractes. Però sí que, com a consell general, el primer que has de veure és en quins sectors s'estan oferint en aquesta època més treball, i si també aquest sector encaixa amb la teva experiència i amb la teva formació. D'entrada, ja quan ja tens una mica escollit el sector amb el que vols optar, és millor, òbviament, intentar fer-ho sempre el que és el currículum en format digital, PDF, si pot ser, estar molt al tanto amb l'ortografia, que es pugui entendre bé, que tampoc sigui un currículum vitae molt extens, intentar destacar sobretot més que els treballs que has estat fent, les funcions que has estat portant a terme en aquests treballs, habilitats que pots tindre, com per exemple que saps treballar en equip, òbviament l'experiència, la formació també, però en aquest sentit hem de trobar que no sempre per tots els treballs és més important parlar de la teva experiència que no pas de la teva formació. És a dir, has de ser una miqueta espavilat en aquest sentit i veure si la teva formació molt recent encaixa molt amb el lloc de treball, posar-ho com a més important. I si és al revés, és l'experiència, potser començar a parlar d'aquesta experiència professional que has tingut per donar-li més pes, no?
Mm-hmm, exacte.
També per un altre costat és important, per què no, parlar dels teus aspectes més personals, aficions, objectius, i en definitiva pues, tindre en compte també que el que és el networking pot donar-te la possibilitat de tindre aquest portal d'accedir als sectors amb els quals t'interessa treballar i que veus que t'encaixen millor, no? Un altre consell que jo donaria és veure quin tipus d'empresa et pot entrevistar i preparar-te una mica. És a dir, investigar una mica sobre l'empresa i preparar-te les respostes a les possibles preguntes que et poden anar fent, no?
Okay.
És cert que ara mateix els sectors amb els quals pots trobar més feina són els sectors, per exemple, de venda al detall, tot el que és moda, calçat, joguets, molts pares ja estan buscant, no, els joguets per Nadal. També hi ha sectors que ara estan molt actius, com tot el tema de l'alimentació. En aquest sentit, hi ha ofertes de treball com a manipulador d'aliments, per envasats, transport. Aquí, per exemple, estaria bé posar el currículum, si tens o no, bueno, si el tens, òbviament, carnet de manipulador. O també és cert que hi ha bastantes ofertes en el sector de logística. En aquest sector, paqueteria, etcètera, és també molt interessant incloure el teu currículum si tens carnet de carretillero, que es diu, no? Perquè no sempre es necessita, però de vegades per algun tipus de tema de logística puntual potser sí. Òbviament, repartidor, pues, dir que tens el teu carnet de conduir, la teva experiència, ja circulant. No sé, també atenció al client, no? Fer una mica més d'èmfasi a la teva capacitat d'empatia o de tractar amb la gent o de tindre aquesta possibilitat d'estar cara al públic per resoldre queixes, consultes, peticions, reclamacions.
Mm-hmm.
Fer una miqueta d'incisió amb aquestes bondats o aquestes virtuts que pots tindre i que pot anar bé el perfil de feina que t'estan oferint, no?
Clar, al final és això, no? Saber a quin perfil aspires de feina, quina és la feina que hauràs de fer, de tractar en aquella empresa o en aquella botiga o el que sigui. I clar, en funció de saber el lloc on vas, no? Doncs adaptar aquest currículum amb les circumstàncies. Abans comentaves, no? Posar una mica com ets tu, no? Les funcions que voldries desenvolupar a l'empresa, no? Si, per exemple, ets bo treballant en equip o la formació també, no? Que és una part important. Però, clar, si parlem de llargada, abans comentaves que no sigui molt extens. Però, per exemple, més de dues pàgines seria correcte, oi que no?
No, no. Hi ha experts que parlen d'inclús una pàgina, dos màximes.
Mhm. Exacte.
Imagino que també és cert que hi ha currículums i currículums, però clar, per el que estem parlant ara, aquests treballs puntuals, per aquesta època de Black Friday, per aquests sectors d'atenció al client, ventes, logística, sí que, bueno, jo considero que no és gaire adient fer un currículum especialment llarg, sinó un currículum com psicològicament pensat perquè encaixi amb allò que estan buscant concretament. I per això et deia, no? Per exemple, en tema de venda, pues, si acabes de fer un curs de màrqueting o acabes de fer una especialització, potser aquí val la pena remarcar aquesta formació relacionada amb això, no? Amb la teva formació. O, per exemple, has portat ja temps treballant amb ventes i pots fer una menció especial sobre les teves habilitats per negociar o per comunicar-te, no? La teva facilitat de comunicació. Això seria més en un sector de ventes. Vull dir, un cop has escollit en quin sector consideres que et podries moure, adaptar aquest currículum, que repeteixo, els experts diuen que inclús hi ha dues pàgines
és massa.
Més que suficient. Sí. I ja anem... Clar, no és el mateix professor, no? Pues, òbviament, de vegades hi ha currículums que has d'anar un llibre, però per aquest tipus de treballs, no? És necessari potser anar molt al gra.
Mm-hmm. Ser concís, ser clar, i també una de les coses amb les que potser molta gent doncs, es planteja, no? Es fa preguntes, és sempre s'ha de posar el més recent primer i el més antic després, no? Al final. Començar per allò més recent perquè al final doncs la primera visió, no? La primera posada que fan els experts, no? En aquest cas les persones que decideixen sobre els currículums, doncs que vegin a simple vista el més important que has fet, oi?
Exactament. Com tu dius, és important ordenar la informació. És a dir, veure si aquesta formació o l'experiència és el que has de posar primer o al final. Perquè moltes vegades, veient el sector i veient el que t'estan demanant i sapiguent la formació que tu tens i la teva experiència, aquí pots decidir què és el que t'encaixa millor. És a dir, hi ha sectors que potser és molt important la formació. En canvi, altres, l'experiència, perquè estàs de cara al públic i has pogut demostrar que tens aquesta habilitat de tractar amb tercers, no? Que de vegades no tothom té aquesta capacitat per atendre consultes, peticions, queixes, reclamacions. Mm-hmm. En canvi, altres sectors com la logística, pues, o altres sectors com ventes, deien, pues aquí sí que...
És diferent.
Aquest sector potser sí que la formació també té bastant de pes.
Clar.
Més que l'experiència.
I clar, Blanca, quin paper juguen, per exemple, els idiomes?
Sí, això també ho anava a mencionar, perquè evidentment dintre d'aquests sectors que estem parlant, tot el que seria el detall, o sigui, la venda al detall, com pot ser moda, botigues, has de tindre en compte que poden vindre clients estrangers. Llavors, posar amb el teu currículum els idiomes que parles, això realment et obre una oportunitat molt gran, perquè els mateixos que t'estan contractant saben que facilita la venda el poder contactar amb tothom i poder mantenir aquesta conversa que pot fer que comprin o no comprin en un moment donat. No? Amb la qual cosa, el tema dels idiomes, per a alguns d'aquests sectors que es necessita puntualment gent com pot ser ara, no? Jo crec que és molt, molt important, en aquest sector concretament, no? En tot el que és de venda al detall.
Mm-hmm.
Altres potser ja més com logística, potser no ho és tant.
Clar, però... i parlem d'idiomes quan la persona doncs, parla forces idiomes i és un punt a favor, no? És un punt positiu. Però si, per exemple, tens moltes ganes de treballar, no? Per exemple, en una botiga, com ara comentem, això del Black Friday, de la campanya de Nadal, saps que ho pots fer molt bé, però, en canvi, els idiomes és això que portes potser una mica menys bé al teu favor. Com ho hauria d'enfocar la gent? Com ho hauria de posar?
Clar, és perquè amb el currículum un ha de ser honest, perquè, evidentment, si tu fas una exposició d'una sèrie de formacions o de capacitats que després no existeixen, és un perill, perquè se pot descobrir. Però amb aquest punt que dius, home, m'agradaria poder accedir i tindre l'oportunitat, pots dir que tens un nivell mig de l'idioma i també és cert que amb aquest sector tu ja coneixes quin tipus de conversa pots tindre amb els clients. Amb la qual cosa tampoc és tan complicat preparar-te després, un cop t'han agafat, abans de començar a treballar, intentar fer un repàs d'aquestes converses que pots tindre, per exemple, en anglès, sobre la venda, no, esperi un moment, esperi que li doni això, no? Que de vegades també, encara que hagis de ser honest, també has de ser intel·ligent i veure que amb segons quins treballs la conversa que tindràs amb el client és bastant reduïda i bastant repetitiva, amb la qual potser almenys pot permetre sortir del pas, perquè no estem parlant de contractes temporals, estem parlant de contractes que, com ja sabem, bueno, són són contractes que ara ha hagut aquesta reforma del 2021 i que preveu la possibilitat de contractar per circumstàncies previsibles, no? I que màxim pot durar 90 dies i a més no poden ser consecutius. En el qual tampoc és que, no, sigui una cosa ja indefinida. O sigui, estem parlant una mica d'aquesta modalitat de contractes que es fan ara temporals, concrets, i potser pues, pots sortir-te si no parles res l'idioma, no, però si el domines una miqueta, preparar-te, no, per el que seria aquesta conversa.
Uh-huh. I un cop, ara, per acabar l'entrevista així molt, molt ràpidament, no? Un cop, per exemple, ens diuen que sí, no? Que el nostre currículum doncs, se l'han mirat i que volen veure'ns en persona, fer-nos una entrevista presencial. Què és el que s'ha de fer? Com s'ha d'afrontar, per exemple, aquesta primera entrevista?
Sí, jo, com he comentat fa un moment, jo crec que el primer és investigar l'empresa, veure una mica realment més del que en un principi tens d'informació. Tindre tota la informació sobre l'empresa possible i després intentar preparar-te les respostes a les possibles preguntes que et faran. O sigui, tindre el teu currículum ben memoritzat, per dir alguna cosa, i tindre almenys una idea del que respondries de les que tu no coneixes, les preguntes, evidentment, però bueno, pots més o menys
fer-te una idea.
Què et preguntaran. Exacte.
Exacte. Doncs, sí, això mateix. Doncs, Blanca Ballester, professora de EAE Business School, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com hem de fer aquest procediment tan important per molts joves i també gent no tan jove que s'educa ho necessita. De cara al Black Friday i la campanya de Nadal, tant de bo tothom que estigui buscant feina doncs la trobi. Moltíssimes gràcies, Blanca.
Gràcies a tu.
Un dels principals problemes que pateixen les persones que tenen fibromiàlgia, més enllà del dolor i la fatiga cròniques, és que acostumen també a quedar-se a casa i sentir-se soles. És per això que amb l'objectiu de reduir aquests dolors i acompanyar-les en la malaltia, l'equip d'atenció primària del Cap de Llançà, l'Alt Empordà, juntament amb l'associació Som Mar, han impulsat un programa pioner que consisteix en fer activitats dirigides a l'aigua amb un grup de persones amb aquesta patologia. En volem parlar avui sobre el tema amb la responsable del projecte, la Xènia Ros. Xènia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, heu fet un total de 9 sessions grupals a la platja del Port. Com ha anat?
Ha anat, la veritat és que espectacularment. O sigui, jo no m'esperava que hi hagués tanta millora i la veritat és que el conjunt dels exercicis suaus al mar i també doncs, tot aquest suport que es fan unes amb les altres, no? És el que ha fet com que això hagi anat tan bé, que estigui anant tan bé, perquè tenen ganes de continuar.
Uh-huh. I, sí. Clar, com va sorgir la idea? D'on vau treure la idea de que, per exemple, fer aquestes activitats al mar portaria beneficis cap a aquests pacients?
Mira, el primer que volia dir és que ja hi ha una experiència, a més amb investigació científica, des de la càtedra d'Oceans, que s'ha fet des del Cap de Roses tot un programa amb persones amb oncologia. Després nosaltres, com a Som Mar, volem promocionar molt la salut de les persones amb el mar, tenint en compte que volem que el mar estigui saludable també. O sigui, la nostra vessant des de Som Mar és dues línies. Una és la salut del mar i l'altra és la salut de les persones. No? Llavors, aquesta combinació, a partir de parlar-ho amb el CAP, doncs ens van dir que hi havia aquest grup de persones amb fibromiàlgia i que si volíem fer aquesta experiència de recepta blava, i ens hem engrescat moltíssim a fer-ho.
Mm-hmm. A més, no només a nivell corporal, no, sinó també a nivell anímic, ajuda molt, no, a totes les persones que han participat. Abans comentava el fet d'acompanyar-les, no, fer que no se sentin soles, i en aquest cas doncs, també ha sigut molt positiva, no, aquesta experiència.
Sí. De fet, és que la salut no només és física, no? Quan tenim en compte la salut com a cosa integral, vol dir que hi ha lo físic, hi ha lo emocional, lo social, i podríem dir també lo contemplatiu o espiritual, en el sentit de que totes les sessions, de fet, acabem en silenci, deixant-nos, diguéssim, amarar de la bellesa del mar, també.
Mm-hmm. Exacte.
I això fa doncs, tots els nivells, no? És com sentir, ah, mira, físicament doncs, tinc més mobilitat, emocionalment em sento, no? Se senten més contentes, totes diuen que estan molt millor d'estat d'ànim. I després aquesta sensació de que per una estona deixen de pensar en els problemes o en el dolor, perquè poden doncs, gaudir, no? Gaudir també de tot el que el mar ofereix, el paisatge, la companyia, és com un conjunt.
Mm-hmm. Si no m'equivoco, el grup que heu format és tot dones, oi? De quines edats?
Sí. Doncs la majoria són de 50 cap amunt.
Mm-hmm. De 50 cap amunt. I al final això va sorgir pel fet de detectar en el CAP, no?, que hi havia moltes dones amb aquest dolor crònic a les consultes i que patien fibromàlgia i que no es podia fer tampoc massa cosa, no? És una malaltia encara molt invisibilitzada en aquest aspecte?
Sí, perquè és com si no hi ha unes medicacions, no?, que realment funcionin, sinó que és més un... bueno, s'ha vist que el que es necessita, no?, doncs és tot un procés així, no?, més global de la persona, no? Llavors ja fa molt de temps que s'està investigant aquesta malaltia, que clar, són uns dolors que la persona pateix i li van canviant de lloc i d'intensitat i no hi ha com una molta informació de com què fer amb això, no? Llavors el que s'està veient és que milloren quan tenen això, tot un seguit d'exercicis suaus i sobretot que se sentin acompanyades també, no? Per persones mm-hmm. iguals que elles que poden entendre aquesta malaltia.
Clar, clar, clar. I servirà aquesta iniciativa d'avançar, la podem dir, no?, per un futur estudi científic, això és així?
Sí, la idea és de si podem, doncs, ja l'estiu que ve, fer un altre grup i que llavors hi hagi doncs, aquest estudi científic al darrere. Ens agradaria molt.
Mm-hmm. Clar, no es descarta tampoc ampliar aquesta experiència pel futur. És la primera vegada que ho feu, oi? I clar, amb aquests resultats positius, doncs a partir d'ara ho anireu fent també de manera més freqüent, oi?
Sí, la idea és continuar amb aquestes persones un cop al mes perquè tinguin una continuïtat i després doncs, amb un altre grup que de fet hi ha més gent a l'espera de que es puguin entrar en el programa i llavors doncs, fer doncs, això, no? Esperem poder fer una continuïtat amb tothom que ho necessiti.
Exacte. Doncs, Xènia Ros, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquest projecte de Som Mar, de l'associació Som Mar, per ajudar a totes les persones que pateixen fibromiàlgia. Estarem pendents també de les properes edicions que feu amb més grups de gent i tant de bo aquestes persones se sentin més recolzades i a poc puguin millorar la seva qualitat de vida.
Sí, per nosaltres és molt important també això, no? Doncs sempre anomenar que també hem de recolzar el mar, no? Que també ens necessita.
Exacte.
Que l'admirem, que el cuidem i que depèn la nostra salut també d'aquesta salut de la natura.
Així és. Moltíssimes gràcies, Xènia. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem com sempre el proper dissabte, aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per la confiança i ens veiem aviat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.